Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Abans de començar, una cosa ràpida que va pels usuaris que ens escolteu des de Spotify o esteu subscrits en el nostre podcast a través d'aquesta plataforma. En les darreres setmanes, Spotify ha retirat alguns dels nostres programes perquè aquests contenen música comercial, actualment propietat d'Universal Music Group. Des de mitjans de l'any passat, les dues companyies tenen un acord de llicències global. El Ningú no és perfecte fa servir música comercial sense incomplir cap normativa. Les emissores de ràdio que emeten el programa paguen la seva quota a l'SGAE. La plataforma que allotja els podcasts iVoox també paga a l'SGAE. No estem cometent cap irregularitat, però sembla que això no és suficient per a Spotify. Així que davant la possibilitat que Spotify continuï retirant a la seva conveniència alguns dels nostres àudios, hem decidit marxar d'aquesta plataforma. Potser més endavant, si algun dia comencem a utilitzar músiques sense drets, hi tornem. Però, de moment, n'hem marxat. Així que, si ens escoltàveu a través de Spotify, haureu de canviar altres agregadors, com per exemple Apple Podcasts, Google Podcasts o Pocket Cast, però volem apostar per iVoox de cara al futur. Així que us demanem que us subscriviu i ens escolteu preferentment des d'iVoox o des de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. I anem ja al tema d'avui, perquè toca parlar de futbol. De futbol, us preguntareu? Doncs sí, però hi ha trampa. Parlarem de Ted Lasso, una de les millors sèries de comèdia estrenades el 2020. Ambientada en la Lliga Anglesa, bressol d'aquest esport, viurem les peripècies de Ted Lasso, un entrenador nou que arriba en un club petit de la Premier que té greus problemes en la directiva i el vestidor. La sèrie ens va agradar molt, teníem ganes de parlar-ne de feia força temps i avui saldem aquest deute. Ho farem amb spoilers. Sabem que encara hi ha gent que no l'ha descobert, així que avui és l'oportunitat per fer-ho. Ted Lasso és d'aquelles sèries que encara que te l'expliquin una mica, la pots gaudir igual. Parlarem, per començar, com sempre, de la producció, les impressions generals i, finalment, repassarem les trames a través dels personatges. En parlarem amb la Marta Sanz. Tancarem amb un parell de ressenyes i crítiques de cinema. Les dues les trobareu a Netflix. Per una banda, Midnight Sky amb George Clooney i, per l'altra, la pel·lícula sobre l'adolescència, Eighth Grade. S'afegiran amb Francesc Morales i amb Pau Garriga. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans d'entrar en matèria, recordar-vos la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. A més de trobar tots els nostres programes a ningunoesperfecte.cat, tenim un blog amb crítiques de cinema, els enllaços a les xarxes, canals de podcast, Twitch, YouTube i un munt de continguts més. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Pel que fa a l'espai de mecenes, continuem a Patreon i podeu entrar des de l'espai de subscriptors a ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment del canal de podcast, el lloc web i els equips tècnics per gravar des de casa. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu únicament a Patreon contingut exclusiu com Videoclubers, amb programes dedicats a Pulp Fiction, als Goonies, Gremlins i un de nou que sortirà la setmana que ve. Però Videoclubers no és l'única recompensa. També oferim una versió en alta qualitat de so del programa i edicions especials recopilatòries com les de Cobra Kai 1 i 2 i American Horror Story 1 a 8. Xiulet, comencem! Yeah, might be all in-
If you slow down for a second, take your time. You know I'm yours if you remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong again. Yeah.
I aquesta setmana parlem de futbol. No exactament per això, perquè parlem de Ted Lasso, sèrie que sí que té el futbol com a component important, principal, ara en parlarem, però és molt més que una sèrie de futbol. A vegades potser el futbol és l'excusa. Sèrie que tenia moltes ganes de parlar-ne, la vam veure al llarg de 2020, que es va estrenar a Apple TV+. Plus. Encara hi ha molta gent que no la coneix, però jo crec que és una de les comèdies, una de les sèries millors que hem vist en el darrer any. I avui en volem parlar, teníem ganes de fer-ho abans de que s'estreni la segona temporada, que encara trigarà una mica, perquè no fa massa que han començat a gravar-la, però, si més no, perquè vosaltres la coneixeu i podem aprofundir una mica en aquesta primera temporada de Ted Lasso. Per fer-ho tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, molt bé, molt contenta de parlar de Ted Lasso, que per cert, Ignasi, fa poc que l'Apple, en el seu compte d'Instagram, van penjar una foto, no?, dels tres protagonistes, diguéssim, de la sèrie, com vulguem dir, ja estem a la segona temporada en plena producció.
Sí, sí, sí senyora. I moltes ganes de poder-la veure. Bé, ara preguntaré les primeres impressions generals de la sèrie abans d'entrar en trames i tot, actors, actrius, etc. Però jo crec que és una sèrie que, almenys a mi, m'ha agradat sobretot per la personalitat del seu protagonista. És una sèrie, a més, que fa riure i no és un riure forçat, sinó a vegades per les situacions en què es veu aquest personatge tan ben treballat, tan ben definit. És un personatge de molt bon rotllo, de molt bon humor, però això no vol dir que no hagi de fer front a problemes o que no tingui adversitats pel camí. En trobarà vàries i dificultoses i no sempre serà la cosa fàcil, però és un personatge tan tremendament optimista, el que interpreta el Jason Sudeikis en aquesta sèrie, que és molt difícil no enamorar-se'n d'ell, no empatitzar en tot el que li passa.
Sí, suposo que jo em vaig enamorar del personatge des del primer minut i m'agrada molt el contrast. Ell és una persona de tarannà, generós, aquella innocència tan natural i alhora que pot entendre que empatitza amb la gent, no? I sembla que en els primers capítols que té la vida fàcil, però no gens, no és això. I m'agrada molt la química i el contrast amb el seu coach, el coach Bert, que és el seu company en aquest periple amb el Richmond. I no sé, és que tot plegat es van afegint personatges i van sumant i cada vegada t'enganxes més a la sèrie que d'una forma molt natural van enllaçant un gag rere l'altre sense ser estrident ni artificiós. És que al final és el que diu en Jason Sudeikis, que no ho hem dit, que és ell, el Ted Lasso, que el viatjar, que ha viatjat molt i ha viatjat fora dels Estats Units, se n'adona que la gent pateix i riu per les mateixes coses.
Bé, abans de continuar, si de cas, amb les impressions generals, que de moment ja ha quedat clar que la sèrie ens ha agradat i per això la portem aquí.
No podrem dir res en contra. O sigui, no. M'ha encantat. Jo estic orfa aquests mesos de Ted Lasso. No sabia si tornar-la a veure. Potser sí, abans d'una segona, que encara trigarà, però...
I per què no, per què no? Ens pots explicar en quatre pinzellades, res, això, un parell de línies de què va Ted Lasso, què ens explica, quin és el punt de partida de la sèrie?
Doncs Ted Lasso és un entrenador de segona divisió, diguéssim, de futbol americà als Estats Units. Als Estats Units, ell ve de Kansas, ve d'un èxit de pujar de categoria al seu equip, i el contracten a Londres, al AF Richmond, el futbol club de Richmond, que està a la Premier League i que està a un pas de caure a segona. Ell no sap res de futbol i no sap res de parlar amb la premsa britànica, que es veu que és molt diferent de la premsa estadounidenca, i a més es troba amb un club que té problemes interns de gestió, amb una presidenta, no?, que acaba d'assumir el càrrec, que s'ha divorciat, i amb un equip que hi ha unes personalitats, algun que es creu un semideu i un altre que és el més veterà, diguéssim, doncs que fa de líder, però és un rondinaire i no vol saber-ne res. I clar, tot això, doncs, n'ha de fer un equip enganxat, diguéssim, un equip que funcioni.
Ara en parlarem, després anirem aprofundint una mica amb els diferents personatges. Una de les coses que segurament us podeu preguntar és si sou futboleros o no ho sou, o poc o gens, o una mica, si aquesta sèrie que està centrada sobre el món del futbol, futbol anglès, a més, que és el bressol del futbol europeu, etc, etc, us pot enganxar d'alguna manera. Primer penseu en el personatge de Ted Lasso. Ted Lasso, ja ho hem dit, no sap res de futbol. Per tant, una mica el que ell...
No sap ni que s'empata.
No, no, ni coneix el que és un fora de joc, podríem dir.
Aleshores... Però jo tampoc sé molt bé quan són els fora de joc. Vull dir que en això ens anivellem.
Clar, però ell en teoria és un entrenador de la Premier, no?
Sí.
Llavors ja coneixerem una mica per què l'han escollit, etc. Però jo crec que tant si us agrada el futbol com si no us agrada, la sèrie us enganxarà. Més que res perquè, a veure, seguim o no seguim equips de futbol, moltes de les coses sí que ens sonen o per la premsa o perquè indirectament ho segueixes. Un crac que vol marxar, un altre crac que està cedit a l'equip, el president que diu no sé què, els egos que hi ha dintre d'un vestidor... Tot això ho veus, t'ho van desgranant, coneixes aquest equip per dintre i veiem com aquest entrenador ha d'afrontar els problemes. Així d'una mica també pots fer la idea de com entrenadors de futbol d'aquí, doncs, per exemple, jo que sé, el Koeman o el Guardiola en el seu moment, què devia passar en aquell vestuari, com fas front a estrelles que a vegades es creuen superiors a tu. O sigui, un vestuari de futbol no sempre és fàcil i aquí incideix més això que no pas en el propi partit, perquè de fet de partits de futbol a la sèrie jo diria que veiem molt poc com a partits ficcionats per entendre'ns.
Sí, i a més, algunes de les escenes que veiem les veiem a través de la tele del bar, no, del pub, en què on queden els seguidors exacerbats del Richmond.
Sí, sí, correcte. I anem...
Que sempre és el mateix pub, que m'encanta.
I la mateixa gent mirant
sí,
la tele.
Sí, clar, sempre com a... Sí, sí, sí. És que no ho sé, Ignasi, però sembla que la producció ha estat molt acotada econòmicament. És a dir, jo crec que ha estat una sèrie que hi va apostar Apple, però... I amb la sorpresa dels creadors, i ja tenen el pressupost que tenen i jo crec que l'aprofiten prou bé. Però aquelles escenes és que... És com si estiguessis veient en imatges dels informatius d'esports. És a dir, és això.
Sí, sí.
I a mi també m'interessa molt això, no? Dins del vestidor, què passa? És a dir, tots aquests egos, expectatives, no? Contractes, jerarquies, que hi ha moltes jerarquies. Bé, no sé com es tracten.
Sí, això també t'ajuda a entendre determinades situacions del futbol real o veus personatges que poden semblar estereotipats però no deixen de ser estereotips que existeixen a la realitat. És a dir, jo quan veig determinats jugadors ficcionats, al cap em venen de real, sinó un o dos. És a dir, tu veus, mira, aquest pues, seria en Xavi, per exemple, o aquest podria ser un Cristiano Ronaldo, o aquest podria ser un Messi, és a dir... Vas tenint els referents o més o menys sobre quins personatges es poden haver construït aquests jugadors, que no deixa de ser una mica del que és la pròpia història del futbol. Però a més està bé perquè l'equip del Richmond, els protagonistes, els jugadors, també té en compte totes les diferències i el propi entrenador té la visió per treure el millor de cada jugador dintre de les seves pròpies limitacions. És a dir, del jugador que ja té més edat ell veu com pot treure l'experiència del que encara no està aprofitat, veu que li falta confiança i donem-li aquesta confiança perquè pugui millorar com a jugador. És a dir, aquí el personatge de Ted Lasso fa a vegades més de psicòleg que no pas d'entrenador. Ell entrenar a fer les tàctiques, ja ho explicaran després, ja trobarà una manera per fer-ho, perquè tampoc coneix molt bé el joc. Però realment el que necessita aquest vestidor és una figura d'entrenador, psicòleg, com el que veiem en aquesta sèrie.
Tu veus que, crec que és en el vol d'anada, no?, de Kansas a Londres, va amb el seu coach, el coach verd, i van estudiant el futbol. O sigui, es va llegint un llibre sobre futbol. Aquesta és la seva preparació. Llavors, sí que és cert que sobre el camp, el que has dit, el que necessita és gestionar aquests egos, aquestes capacitats i aquestes habilitats, i potser canviar de posició alguns dels jugadors, no? Que això sempre, segons com, pot fer mal. I llavors m'agrada molt aquesta... Dins el vestidor, doncs, hi ha dos personatges que destaquen molt. A banda del personatge de Nate, que és un amor. Vull dir, és l'utiller.
Sí, sí.
Però que és que, clar, és un geni. Ell, en el seu cap, té moltes estratègies, no?
Després en parlarem.
I en Nate el tracten fatal. I això també deu ser un estereotip real, és a dir, els utillers, no? Potser en alguns equips, pot ser que com sembla que sigui l'últim i que només està per recollir les tovalloles suades i les aigües i les pilotes i posar els cons, doncs no hi pinti res, no? O sigui, menor. I tot això ho fan amb tanta... No ho sé, tot tan fluid i... Moltes de les escenes passen dins del vestuari.
La majoria d'elles, jo diria. I
allà es veu tot, no? Les bromes racistes, les bromes sexistes. Llavors hi ha el que es creu que... Jo diria que és com un Ronaldo.
Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot, sí.
El jove, no? Que a més té contractes de publicitat... i que està a punt, ell creu que val més per estar allà. Llavors hi ha el més experimentat, però que és un líder. Tots dos són líders, però un és més positiu que l'altre. El que passa és que un no té ganes de ser líder.
El que passa és que aquí tenim aquí el personatge de Ted Lasso que arriba en aquest vestidor, que està completament destrossat, un vestidor que no hi ha unió en lloc. I veurem que, esclar, l'arriba alguna persona que no té coneixement o no ha estat ningú en el món del futbol, clar, el fàcil és que de seguida se'l vulguin menjar. Però aquí veurem que, de fet, tota la temporada és aquest viatge del Ted Lasso per guanyar-se el respecte dels jugadors. I és curiós perquè normalment ho entenem nosaltres des de fora que el respecte es guanya amb victòries al camp. I aquí la sèrie és just al contrari. El respecte se'l va guanyar en Ted Lasso com a entrenador, malgrat que l'equip perdi. I a vegades veiem alguna celebració després d'una derrota, que llavors tu entens, evidentment no estan celebrant la derrota, estan celebrant altres coses. Però això serveix per fer pinya, per fer equip. I a vegades, vist des de fora, si no tens el context, és cert que es pot interpretar diferent. És per això que aquesta sèrie, que va sobre futbol, està molt bé o innova que et parli més d'aquesta part d'equip, una part més psicològica i menys la part testicular, no? És la típica del futbol, del pit i collons i de fota-li i una mica Stoikov, no? Per entendre'ns. Va per una altra banda, Ted Lasso.
Sí, i a banda és que m'encanten els seus lemes de pujar moral, no? Sempre va deixant notes.
Home, només...
Notes personalitzades.
Només entrar, el primer que fa és a la porta.
Sí.
Penja belief, no?
Sí.
Que és... el gran lema, i allà està penjat des del primer a l'últim capítol.
Sí, però també t'ensenya que allò sense una feina al darrere no, és buit. I llavors ell el que fa és cada dia, i no només amb l'equip, és amb la resta de la direcció, és amb qui porta els comptes, amb la presidenta. Llavors tenim la Kaylee, no?, que és la xicota, digués, del futbolista més jove i més ambiciós i alhora més individualista, que li porta a les xarxes, i a més ella és una influencer. Vull dir que aquí també s'han actualitzat, hi ha les xarxes socials al mig, que hi ha un merder també provocat dins de les xarxes. Vull dir que ell és generós amb tothom i creu que tot el club ha de ser una pinya i que tot el club ha de posar el millor per no baixar, no?
De fet, ell mateix es posa un exemple de tot. És a dir, Ted Lasso és un personatge sempre molt disposat a aprendre, que aprèn durant tot el procés de la sèrie, i això també ho intenten transmetre als seus jugadors. Bé, abans d'anar amb les trames o personatges que anàvem introduint ara mateix, si vols, comencem parlant una mica de com arriba Ted Lasso a ser Ted Lasso, perquè, malgrat sigui una sèrie estrenada el 2019, el concepte de Ted Lasso és molt més antic. Ve de l'any 2013-2014, si no m'equivoco, que es van fer uns anuncis de la cadena NBC Sports dels Estats Units, perquè havia comprat els drets de la Premier League a Anglaterra i es va inventar, doncs, bé, un anunci, una promo, perquè el públic nord-americà veiés la Premier League. I què va fer? Va contractar el Jason Sudeikis. Es va inventar un entrenador, que era Ted Lasso, que bàsicament li passava això, no? És a dir, anava de Kansas i anava a Londres a entrenar un equip de futbol, que no era...
Sí, de fet...
Que era el Tottenham, en aquest cas sí que era un club que existia.
Sí, sí, el Tottenham. Sí, i a més he mirat part d'un d'aquests anuncis promocionals i el que surt en roda de premsa, no? Just després allò, o fas l'avançada, no? La roda de premsa d'avançament del partit o posterior al partit i li passa el mateix que Ted Lasso, vull dir que molt de material que en què s'ha substanciat aquesta sèrie ja venia d'aquests anuncis promocionals ficcionats. Vull dir que aquest personatge, que la gent a Google es veu que es pregunta si existeix, no existeix,
clar,
és ficcionat.
La idea, i aquí molt bona idea que va tenir el canal, va ser agafem un tipus que una mica representi el que és el nostre espectador. El nostre espectador coneix el futbol americà, però no coneix el soccer. Per tant, anem-li a explicar a través del punt de vista d'aquest tal Ted Lasso, que és entrenador, que no té ni idea del soccer, del futbol europeu, i d'aquesta manera s'hi pugui identificar. I van fer dos anuncis per promocionar la Premier League, tant el 2013 com el 2014, que es van convertir en virals. I
20 milions de visites.
Brutal! 20 milions!
Bueno, és increïble.
El que sí que s'ha demostrat és que durant aquests 6-7 anys que han passat des d'aquestes promos, del 2013 a 2014, el soccer s'ha fet més popular als Estats Units i ha guanyat bastant en popularitat. I diuen que part és gràcies a aquestes promos del Jason Sudeikis.
Home, és que, la veritat, en aquestes promos, dit pel mateix Jason Sudeikis, sí que els estereotips estan molt més marcats que no pas a la sèrie. A la sèrie van voler deslliurar-se'n una mica d'aquesta... no? D'aquesta àurea més estereotipada, més prefixada. Però jo l'he vist en la promo de 2013 i surt això com a entrenador fent la roda de premsa i surt amb un xiclet mastegant i se li veu mentre parla. Vull dir que això és molt americà, no? Sortir amb el xiclet i mastegant. M'agrada molt, per cert, les rodes de premsa. És que ho toquen tot a la sèrie. Vull dir, surt tots els aspectes del que significa un futbol, no? Un club de futbol a primera.
Correcte. Bé, el cas és que com passem d'aquí, d'aquests anuncis, a la sèrie del 2020? Encara ens queden anys pel mig, eh?
Sí, ell suposo que allò li va quedar allà, que la idea era fer alguna cosa més...
Sí, però no va ser d'ell, que va sorgir, va ser de la seva dona, que és l'Olivia Wilde, que és l'actriu i directora, per exemple, de Superempollones, em sembla que s'ha traduït aquí.
Sí, una mala traducció.
Booksmart, no? Es diu la pel·lícula.
Sí, Booksmart.
Doncs...
potser seria un superlectora.
Sí. Va ser ella, que és no sabia jo que eren parella, que el va animar i li va dir, escolta, això de les promos aquesta del Ted Lasso està prou bé, podries fer alguna cosa, no? I aleshores el Sudeikis es va reunir amb el seu equip de confiança, podríem dir, que són part de l'equip que ha estat de la sèrie, el guionista Joe Kelly,
que per cert, Joe Kelly és guionista de còmics, Marvel. Recentment, fa uns anys, havia escrit una sèrie compartida entre Spider-Man i Deadpool. O sigui que Joe Kelly és un nom bastant conegut dintre del món del còmic. I l'altre era Brendan Hunt. Brendan Hunt, que és el que mencionaves tu, Marta, que
sí,
és l'entrenador.
Sí, sí, l'entrenador verd. Sí, que a banda de creador i guionista és l'actor. Un dels protagonistes, que fa, bueno,
sí,
fantàstic.
Sudeikis ja sabem que surt del Saturday Night Live, no? Que és aquest show...
Sí.
Passa que els tres havien format equip junts en un grup d'improvisació de Chicago. I ja es coneixien.
Sí, havien fet teatre, no?
Sí.
Havien fet teatre junts.
Sí, sí, havien treballat sobretot molt això, la improvisació. I aleshores es van reunir allò una setmana entre ells, allò de... Bé, ens anem a tancar en una habitació, anem a fer una pluja d'idees, a veure què surt. I va sortir... Déu-n'hi-do el que va sortir. És a dir, va sortir el guió per un capítol pilot i van sortir les principals línies argumentals dels 6 dels 10 capítols que havia de tenir aquesta primera temporada.
Sí.
Va ser la cosa bastant fructífera. Però... esclar, era una idea, era un projecte que no tenia un canal i, escolta...
Es va quedar allà.
Sí, és a dir, la vida continua...
A més, crec que entremig, no?, en Jason Sudeikis va tenir els fills... Bé, vull dir que
I
estaven...
I ha fet altres pel·lícules...
Sí, ha fet altres pel·lícules, per suposat, i cadascú tenia un projecte a banda.
I això que ens trobem l'any 2017. 2017, que és que apareix la figura de Bill Lawrence, que Bill Lawrence ja es coneixia també Jason Sudeikis. Bill Lawrence és productor de sèries de televisió com Scrubs, Cougar Town o Spin City. Potser la més coneguda és aquesta Scrubs, que és la dels metges, que és la que estava protagonitzada per el Zach Braff, que de fet Zach Braff dirigeix, em sembla que és el segon capítol de...
Sí, un dels capítols, sí.
Sí, dirigeix el segon. El cas és que jo no sabia que Bill Lawrence i Jason Sudeikis es coneixien i quedaven per jugar a bàsquet un parell de dies a la setmana. Allò que
el... O sigui, ni futbol americà,
no,
ni futbol.
Que va. Són els dos amics que queden per jugar a bàsquet a la nit i fer una mica d'esport un parell de dies a la setmana. I aleshores, allò, parlant, suposo que devia sortir el tema i li diu, escolta, vols que passi aquell guió, aquelles notes que van fer sobre com continuar el personatge de Ted Lasso? I el Bill Lawrence li va dir, bueno, doncs, bé, m'ho passes i ja m'ho miraré. I es veu que li va encantar, que ho va trobar que era super divertit i que el que li faltava potser era... fer més tridimensional el personatge i fer la seva versió. Potser no aquesta tan típica que deies tu, Marta, del xiclet, dels...
Sí, més estereotipada de...
Exacte.
De americà, no? Bueno, entrenador de futbol americà que no sap res de la resta, diguéssim, gairebé d'esports i menys d'Europa, no? De l'esport del futbol europeu. Sí, sí.
I aquí diguéssim que ja teníem els quatre que són els que han creat la sèrie, Jason Sudeikis, Joe Kelly, Brendan Hunt i Bill Lawrence, que és el que va donar ja una mica l'empenta definitiva, no? Sudeikis explica que a Scrubs li sembla una sèrie fantàstica, que li agrada molt de la sèrie, sobretot com va construir els personatges masculins i les relacions que tenien entre ells, l'ús de la música, que era fonamental a la sèrie Scrubs, i que també era capaç de confrontar la comèdia amb temes durs, no? Com la vida, la mort, era una sèrie de metges, recordem-ho. I res, que a partir d'aquí doncs, van començar a construir aquest Ted Lasso, un personatge càlid, divertit, amb un cor enorme, no? Que és el que justament és el propi personatge.
Sí, ell no li sap greu això. Ell respecta els altres, li agrada aprendre dels altres, però sí que és cert que en algun punt de la... Home, tu estàs desesperada. Vull dir, en algun punt de la sèrie dius ja prou de prendre-li el pèl. O sigui, és una bona persona. I sí que troba la seva confiança en el seu segon entrenador. Hi ha un lligam... Tu no es veu explícitament, però en canvi, tal i com actuen, potser perquè es coneixen, la química que tenen, tu veus que hi ha un vincle que va més enllà de l'esport. Vull dir que queden per fer les cerveses, però tu ho veus, que hi ha una amistat, que hi ha una confiança molt profunda.
Bé, llavors, entre aquests canvis del primer concepte que tenien, l'optimisme, la vulnerabilitat del personatge, el fet de construir-li un matrimoni amb problemes... Bé, el cas és que és quan aquest moment es decideix prescindir del Tottenham, no?, que era el club dels anuncis, i canviar-lo per el fictici AFS Richmond. Aleshores, per acabar de construir el personatge, Lawrence s'ha inspirat en... Diu que es va inspirar, per exemple, en el personatge de Robin Williams, el professor John Keating, del Club dels Poetes Morts, però en una versió esportiva d'aquell personatge. I, ostres, pensant-hi, dius, i tant, perquè... És...
Amb menys dramatisme.
Sí, però té totes aquestes lliçons de vida que, de fet, donava Keating en els seus alumnes, és les que dona Ted Lasso als jugadors de futbol.
Sí, sí, sí. De fet, va ser una pel·lícula que va inspirar a molts de nosaltres. És a dir, jo quan la vaig veure em vaig quedar xocada.
Home, és una pel·lícula...
Vaig pensar que tant de bo tingués un professor com aquest, no?
És una pel·lícula que hem de portar a videoclubers un dia o altre, perquè sí. És d'aquesta de generació.
Com el capitán, mi capitán.
Sí, sí.
Sí, i s'ha inspirat en més personatges, eh? També hi ha l'humor innocentot de The Office, en aquests herois que no són herois, que tenen també la seva part fràgil, no? O la seva... parlava d'això, de The Office o de... De Mad Men, el protagonista, de... Bé, no sé, són homes, no? Personatges masculins, i aquest amb una candidesa, però sense ser... burro, saps què vull dir? Ell el que vol és primer conèixer sense prejudicis, que és el que no té en Ted Lasso, prejudicis, i després doncs posar límits, però com poses el límit és aquí on va avançant la trama i és aquí on entra el seu segon entrenador, que és el qui el recondueix tota l'estratègia, qui li dona consells amb ell fora del vestidor, perquè l'autoritat l'ha de tenir en Ted Lasso. No sé, és, i a banda que és un amor que li porta galatetes o...
Bé, lo de les galetes és un altre tema. Ara
m'encanta.
Bé, continuem parlant de les inspiracions de la pròpia sèrie. El Jason Sudeikis tenia molt clar que volia que el personatge transmetés esperança, que fos optimista, i de fet... Diu que moltes de les pel·lícules de cinema esportiu ja ha intentat agafar coses. Jo, mira, per exemple, aquí de memòria podria agafar Hoosiers, que és aquella de bàsquet, o el propi Rocky, no? Dins del món de la boxa també podria tenir-hi coses d'aquestes figures tan icòniques, que ja no només parlem d'un entrenador o un mestre, sinó gairebé ja d'una figura més propera, no? Bastant familiar. Aleshores, també s'han buscat no només referents ficticis, com aquests que estàvem comentant ara mateix, sinó també referents reals. I diuen que l'entrenador real que han volgut que s'hi assimilés o que han agafat d'inspiració és Jürgen Klopp, que és antic entrenador del Bayern i actual entrenador de Liverpool, que diuen que en part podria estar inspirat en ells. Però, a més, Jason Sudeikis també afirma que és un fan del Pep Guardiola i, escolta, que li agrada molt la figura de Guardiola com a líder del propi club o que representa el propi club, no? Una mica quan aquí el Guardiola estava al Barça. Al final, quan parlava Guardiola, parlava el Barça. No parlava l'entrenador del Barça. Era el club que es manifestava, aquesta filosofia, no? Aquest tipus d'entrenadors són els que Sudeikis creu que admira i que també volia aportar una part, modestament, suposo, en aquest personatge de Ted Lasso, que el propi Sudeikis també afirma que ell que li agrada, que li agrada el mot de futbol. I aleshores, bé, altres inspiracions amb alguns personatges que hem dit abans, la del migcampista aquest, el Roy Kent,
que estaria inspirat en el en Roy Keane. El nom
ui,
ja...
s'assembla, sí. Força.
S'assembla, que és un migcampista del Manchester United.
Que l'interpreta Brett Goldstein, que és més conegut al Regne Unit que no pas aquí. És conegut, és guionista i actor de comèdia. En principi estava l'havien contractat com a guionista, però a últim moment es va decidir que això que interpretés el personatge d'en Roy, que li va... ell volia interpretar aquest personatge de jugador, veterà, rondinaire, tancat en si mateix i que es converteix amb un osset amorós amb la seva neboda.
Home, el físic el té, eh? Després ja parlem de l'evolució del personatge, però...
Doncs no és gens esportista, ella ha dit, no sé, o com a mínim de futbol, gens.
D'altres personatges, com per exemple tenim el Dani Rojas, no? Que és el típic crac sud-americà que te trobes un equip de futbol.
Quin entusiasme, quina energia, sí, sí. Quin bon rotllo quan entra. És allò que entra aquest amb tota l'energia del món i els altres estan com... bueno,
sí, sí. O per exemple, jo que sé, el jugador aquell nigerià que no l'han sabut adaptar en el país i que ell intenta doncs, que es faci amb els companys, l'intenta doncs, que tingui una vida més social que no pas la que té... I el personatge que de l'utiller, no? Que deies tu que
és el Nate.
Sí, és el l'actònic Mohamed, que també té una llarga experiència en televisió, que és aquest home
pausat.
No sé, sí, totalment pausat, vull dir, és que
però moltes idees i a més les va dient per sota el nas, eh? Allò de aquí sí. te la fotràs, no? És però bé, sí.
I del càsting es veu que no tenien
has parlat del comptable?
Del Higgins, sí.
Higgins.
Bueno, sí, encara no hem anat ben bé però bueno, sí. Què vols,
bueno,
què vols dir del
personatge.
Higgins? El Higgins que no és el de Magnum, eh?
No, és un gran personatge i trobo que fa una eclosió, no? A meitat de temporada perquè ell està com sotmès a allò que vol el club, allò que vol la direcció. Perquè la direcció fins al moment la portava en Rupert i que era, doncs, és un personatge depravat. Tants com n'hi ha, eh? És també
el típic directiu de club de futbol, que
exacte.
Tots ens podem imaginar.
Molta pasta...
Corrupte... Infidel...
Infidel, que queda bé, no? Fa postureig. Queda bé en les gales benèfiques i en tot allò que munta grans festes i la gent de l'entorn, del seu cercle social, el té... molt l'aire, molt enaltit, però dins, a casa, les coses són molt diferents, no? I ell s'ha anat amb una noia jove i el divorci, la separació ha estat desastrosa, ha estat criminal per ella, perquè ha sortit als mitjans, roses, n'han fet... estelles i focs i de tot. I bé, ella està rabiosa, està molt enfadada. Per cert, com es diu el personatge de la presidenta del club? Espera, que
és que
tenim
aquí. Home, és que m'estàs barrejant, perquè m'es barreges coses.
La Rebecca uh-huh. Welton, que és sí. la Hannah, l'actriu Hannah Waddingham, uh-huh. que té molta experiència.
Bé, i per acabar una mica amb tota aquesta part de confecció de la sèrie i qui havia de formar part del càsting o no, l'única persona, diguéssim, que ja tenia nom i cognom en el càsting, només n'hi havia una, que era l'actriu que volien, que tenien clar que interpretaria el paper de Kelly Jones, que és Juno Temple. Més que res perquè diguéssim que ja es coneixien. De fet, ella i Olivia Wilde havien coincidit a la sèrie Vinyl i aquí el Jason Sudeikis diu que fins i tot ell ja havia anat a cantar karaoke amb ella. Per tant, escolta, que aquest personatge li anava molt bé que l'interpretés aquesta actriu i diu que dintre d'aquest personatge hi ha una part que l'actriu s'hi assembla molt.
És un gínjol. Té molta saviesa d'aquesta d'haver tractat moltes persones i no té cap complex. Ella m'encanta, el personatge que fa.
Sí, a més és un personatge que creix perquè entra a la sèrie com a la xicota de, del Jamie, no? Que el Jamie és el triomfador de l'equip, és el crack.
Jamie Tart.
És el, bueno, és el, sí, el Cristiano Ronaldo, podríem dir, de l'equip, no? El guaperes, jo,
sí,
el xulo...
L'hem vist forces vegades sense la samarreta, no?, a la sèrie.
Sempre que pot, sí,
sempre
sí.
Sempre que pot.
Bueno, ja va, dir, va amb el personatge,
sí,
no?
Sí, home, sí, sí.
I ella sembla, doncs, la xicota d'ell i poca cosa més, però veurem que el personatge...
Té més suc.
Sí, va creixent... I no és el que ens podíem pensar en aparença d'entrada.
Perquè això és el que... Són els estereotips, no? Quan te presenten o tu veus en les revistes aquestes del cor la xicota de tal... Que no, a vegades gairebé no surt ni el cognom de la dona. La xicota de tal futbolista de primera... Parlo de primeres divisions, eh? D'aquests amb uns contractes estratosfèrics, doncs veus una dona... exageradament guapa, que, no?, que molt jove, amb una melanassa, amb corbes, bé, i ella, clar, la, i tu penses, bueno, és la típica parella, no? No podia tenir una altra, i després, ostres, és un fart de riure, la Kaylee, a més dona consells savis a tothom, no? És que al final... bé, és això, que has de gratar una mica més per conèixer les persones, que no et pots quedar amb la primera impressió.
Mm. Bé,
bueno, amb en Jamie Tart, bueno, no, perquè després sí que té algun capítol, eh?
Sí, però és un personatge difícil de simpatitzar-hi, eh? És complicat. Bé, anem a desgranar una mica, ho farem així, tenim el Ted Lasso, no?, per altra banda, que ja n'hem parlat, l'hem definit una mica bastant bé, anem una mica a moure'ns pel seu entorn. Comencem, si hi ha cas, per la família que ell ha deixat enrere la seva dona i el seu fill, deixa la família i dius, home...
Dels Estats Units a Londres.
Sí, aquí què ha passat? És a dir, ha estat una decisió fàcil, està fugint d'alguna cosa... realment vol portar la família de seguida que pugui, i llavors ja vam descobrint que no, que com dèiem abans, aquí hi ha una crisi familiar, que el fet de que s'hagi produït aquest distanciament acaba provocant finalment que decideixin cadascú tenir el seu camí a banda, no?
Sí, però sí que a l'inici tu creus que és un espai que ell deixa, però ell, les esperances és de reunir-se a Londres, o que vagin venint, o...
La seva dona és Michelle.
Ah, és Michelle.
Michelle Lasso. I l'interpreta l'actriu Andrea Anders. És una actriu que havia sortit a Joey, aquell spin-off que va tenir Friends, i que, per exemple, l'estem veient, o l'hem vist en algun capítol de Young Sheldon, que fa de la mare de Paige. Paige és aquella nena també superdotada que és amiga,
sí,
del... Doncs la mare d'aquesta nena...
No l'havia identificat.
Sí, sí, fa de la dona de Ted Lasso a la sèrie.
Tampoc surt molt a la sèrie.
No.
A Ted Lasso, vull dir.
No.
I a l'altra tampoc.
I a l'altra tampoc. Per cert, havia estat casada amb el propi Joey.
Ostres, està tot
lligat. Amb el Matt LeBlanc.
Bé,
sí.
Doncs sí, surt poc, surt quan jo crec que tot en aquesta sèrie està molt ben pensat i surten els moments necessaris. I aquí juguem amb les esperances d'ell, que en algun punt veu que no hi ha marxa enrere. Que ell, a més, ha entomat aquest projecte, que se l'ha pres molt personalment, perquè al final el fa patir, eh? A l'inici el veus... entusiasmat pel canvi, per el que significa, amb il·lusió, per les ganes de conèixer la gent, de conèixer els jugadors, de conèixer el futbol europeu, però després, ostres, és la realitat, tota la situació de cada dia el va, d'alguna manera, modelant i no perd mai la il·lusió, l'esperança, l'optimisme. El que sí que veu és que hi ha una tasca difícil i que haurà d'aprendre a deixar anar coses.
Bé, hi ha un capítol, que és el setè, concretament, que quan després de l'arribada i tal, que decideixin separar-se, el tema dels papers del divorci, acaba agafant una borratxera en un hotel, quan sembla que les coses li poden començar a anar bé, no? El Ted Lasso, i també la sèrie juga una mica a despistar l'espectador que podria tenir una relació amorosa amb la directora de... Bueno, amb la presidenta del club de futbol, no? Perquè està...
Pues jo no ho veig, eh?
I intenta jugar una mica la idea, no? Que al final acaba tenint una relació amb l'amiga de la...
Ai,
de
sí.
La presidenta, però sí que intenta jugar una mica amb aquest concepte de... que hi podria existir alguna tensió sexual entre aquests dos personatges.
Potser perquè estan en un punt similar emocionalment. La presidenta, la Rebeca, s'ha divorciat, però d'una manera molt lletja, no? Diguéssim, tot ha sortit, tots els draps bruts els han rentat a fora de casa, diguéssim, i a més s'han dit bestieses, o sigui, coses que són falses sobre ella i sobre la relació. Ella s'ha quedat amb el club, per el contracte de divorci, però la seva idea, podem parlar de la idea ja? O de la Rebeca o no?
Sí, només per el tema del càsting, el Jason Sudeikis, perquè no el tingui encara localitzat, redonar 4 punts de pel·lícules que l'hagueu pogut veure.
Home,
com acabar con tu jefe, Downsizing, no? Te'n recordes? Que ara me'n recordo com es va dir aquella pel·lícula que feien a la gent petita perquè visqués en cases en miniatura.
Sí.
Ara me'n recordo com es va titular.
Quin horror.
Somos los Miller i Colossal, per exemple, són algunes
Somos los Miller és molt divertida.
Sí, no està malament.
És molt divertida.
I la Rebecca Welton, el personatge que és el que interpreta la Hannah Waddington, l'hem vist a Sex Education, que era una de les mares del nadador.
Ah, sí.
I també
Joc de Trons,
que feia de Septa Unela.
Sí, que torturava la Cersei.
Ja, té físic de Joc de Trons, s'ha de dir.
És forta.
Sí, sí.
És forta, m'agrada molt. És molt forta i ha treballat molt en teatre, Ignasi. De fet, quan en Brett Goldstein, que fa el personatge d'en Roy, no? Aquest futbolista veterà, molt rondinaire, la va veure en la... Saps aquelles primeres sessions de lectura que es fan de guió? Quan la va veure a l'entrada va dir, no m'ho puc... Bueno, això, no? Mare de Déu, no m'ho puc creure que estigui aquí. Estava flipant. Va fer de fan babós.
Està bé.
Sí, sí. Només havia llegit com a anècdota que en Jason Sudeikis ha fet 4 o 5 pel·lícules amb Jennifer Aniston.
Que ja són unes quantes.
Sí, sí, sí. A banda de Somos los Miller. Sí, sí. No, res, és res. I he llegit que ha nascut a Fairfax, a Virgínia, que és una ciutat, és un enclau històric, és una ciutat independent, en Jason Sudeikis.
Ah, val.
Que és una ciutat, saps, d'aquestes que pels Estats Units és un enclau històric, perquè va ser el primer escenari de guerra, de combat armat de la Guerra Civil americana.
Molt bé.
Sí, sí, això és el que m'he dedicat a mirar.
I ens hem quedat a què és el que pretén la presidenta, que no ho hem dit.
No ho hem dit.
La Rebeca. Què pretén Rebeca? Quin és el pla maquiavèlic?
Ja us hem explicat que ha patit un divorci dolorós, que s'ha exposat molt el seu divorci i els seus sentiments a la premsa rosa, que a la Gran Bretanya és groga.
Bé, i surt groga. La referència al diari de Sant, directament.
Sí, sí, sí. Sí. I per divorci, ella s'ha quedat amb el club. Llavors, com que és una joia, és el nen o nena estimada d'en Rupert, del seu ex, el vol ofegar. És a dir, el vol portar a la misèria. I per això contracta en Ted Lasso, perquè no en té ni idea de futbol i pensa que és la manera més agònica per acabar amb el Richmond.
Sí, sí, i aquest és el seu pla, és a dir, destruir el club des de dintre, ja que s'ha hagut de... o el divorci ha fet que es quedés un paquet d'accions que és, per tant, l'accionista majoritària. El seu ex també té accions, però no pot exercir de president. Aleshores és ella la presidenta i a partir d'aquí, doncs, ja ara és meu i vaig a destruir el club. I a partir d'aquí, dintre del club, doncs pengen, ja hem dit aquí, el personatge del seu ex i accionista, el Rupert, el personatge del Higgins, que és el director esportiu, que aquest actor... Espera-te, jo no el tinc molt localitzat, aquest actor Jeremy Swift.
Doncs n'ha fet de pel·lícules, té un currículum llarg.
Sí, he vist que havia sortit a Downton Abbey, però és que no el situo tampoc en massa lloc més. I llavors tenim el personatge, que aquí ens donarà una mica més de suc, no? Que ja ho comentàvem abans, el personatge de Kelly Jones, que és model, però que al final agafa una feina de xarxes, no? Community manager,
sí,
del club,
la,
més o menys,
és la,
relacions públiques.
Marketing, porta el marketing.
Sí, però, sí, però fa de tot, eh?
Sí, fa de tot. I a més fa de confident de la Rebeca. Uh-huh. No? Es fan amigues.
Sí, perquè ella quan descobreix el pastís, en un moment de la sèrie que es cap al final, li diu, no, en el Ted Lasso li has d'explicar. Si no l'expliques sí. Tu, l'explicaré jo.
Sí, perquè no hem dit que la... La Kaylee fa amistat amb Ted Lasso. Congenien per un, no? Per una escena, per un moment. A partir d'aquell moment, doncs, de casualitat, i comencen a parlar.
Bueno, de fet, clar, és perquè Ted Lasso vol apropar-se a l'estrella de l'equip i qui li dona peu a apropar-se és ella i diu, m'aproparé amb ell a través d'ella, no per lligar-se ni res, perquè llavors els hi fan unes fotos junts que sembla una altra cosa i...
Sí, però no, és el que sembla, és el que sempre passa a les xarxes, no? Que les fotografies s'utilitzen, bueno, els mitjans que volen desacreditar a un personatge. Està clar que en Ted Lasso té tothom en contra. Té la premsa esportiva britànica en contra, té l'afició en contra, és que ho té tot en contra. Fins i tot el vestidor el té en contra. Vull dir que és una odissea el que té per endavant. I veus com va fent a poc, amb paciència, amb el seu bon humor, l'optimisme, però alhora amb les... Jo crec que hi ha un bagatge que no li treu ningú. Al final és el que compta. I si t'hi fixes, la Kaylee és l'única persona femenina que entra al vestuari.
Sí, bueno, no solen entrar dones, als vestuaris masculins.
Menys ella. Que va buscar en Jamie Tart, no?
Uh-huh. Quan, mentre són parella, sí.
Però amb el beneplàcit de la resta dels jugadors. És a dir, ja ho saben, que ella entra. Per tant, ja té certa autoritat, la Kaylee, també.
De fet, l'actriu Juno Temple, juntament amb el propi Jason Sudeikis, són els que potser més experiència cinematogràfica tenen reconeguda o d'anys, perquè ella és jove, però déu-n'hi-do, o sigui, té... Mira, mirant el currículum, té una pel·lícula que es diu Kaboom, que la vaig veure fa no sé quants a Sitges. A Sitges també va estrenar Mr. Nobody, que allà també apareixia, però també l'hem vista ja anteriorment a Expiación, aquella pel·lícula britànica, també a Horns, aquella pel·lícula del Daniel Radcliffe, Killer Joe també apareixia, i hi ha de més conegudes potser les dues entregues de Malèfica, la de Dark Knight Rises també apareixia, Wonder Wheel amb Woody Allen i Palmer, que també és una de les pel·lícules que recentment s'ha estrenat a Apple TV, també la podeu veure a ella de protagonista.
Doncs déu-n'hi-do. Bé, els currículums potser ella és més conegut perquè les pel·lícules que ha fet són de... han transcendit més, no? Però jo crec que més o menys tots han fet prou coses. El que passa és que alguns potser més reduïts geogràficament o potser més a teatre que no pas a cinema. Bé.
I dintre de la figura d'entrenadors, no? Que tenim a banda del Ted Lasso, que és l'entrenador, tenim el Bert, que és el seu ajudant, i el Nathan, que és aquest utiller, però és el qui més en sap de futbol
de tots tres.
Dels entrenadors i fins i tot diria que dels jugadors, perquè aquesta perspectiva que té des de fora... Home, les tàctiques, qui fa les tàctiques de futbol? Qui els explica les coses?
Sí, en algun moment ell s'atreveix a... Quan veu els entrenaments, no? Pateix. En Nate pateix perquè... veu que allò no va bé, no va a bon ritme.
Home, però a més l'assetgen. Quan comença la sèrie, sí, sí, els jugadors...
Sí, és el que he dit, que sí, i tant, l'assetgen directament.
Però,
sí, sí.
Però bèstia, eh? És a dir, es passen un
sí,
munt amb ell.
Sí, i en Jamie Tart també assetja a companys, és a dir, a jugadors. I en Roy Kent passa. No vol entrar-hi. Diguéssim que ja la musculatura és això que passa, no? Que a partir dels 30 i escaig... Això també se'n parla, eh? De l'edat dels jugadors, aquesta edat crucial. Parla de molts temes, toca molts temes.
Sí, ara seria cas quan anem amb
sí,
els jugadors, acabem amb els
Nate,
entrenadors.
En Nate el tenen menys tingut, ell ha anat callant i... I home, té unes escenes molt, molt gracioses amb Ted Lasso i amb l'entrenador Bert. Vull dir, ja va fent així algun apunt, no? Va proposant i al final se l'escolten, perquè en Ted Lasso el que fa és donar oportunitats a tothom. I és el primer que li diu pel nom, Ignasi. És el primer que li sap el nom
perquè
i li diu pel nom.
És que ningú li sap el nom en el vestidor quan arriba.
És el que s'ha de fer per respecte a les persones. Saber-vos els noms de les persones amb qui us creueu cada dia o treballeu. I a partir d'aquí el comencen a escoltar i vas veient com es converteixen en un trio molt, molt enginyós.
Sí, en Bert és un personatge que no parla gaire, és a dir,
no.
és el típic entrenador que veus allà mirant els jugadors com entrenen de braços creuats. Té un posat que sembla que hi entengui molt, però a l'hora de la veritat, a banda de dir feu tantes flexions o ara corre d'aquí a allà, poca cosa més.
No té visió d'equip, no té la visió aquesta.
Però en canvi és allò, el confident, l'amic del Ted Lasso, que li explica tot i...
Bé, i que també el posa a lloc, no? Vull dir, quan veu que està a punt de fotre la gamba, doncs ell el salt, vull dir, li fa l'avís... Sí, és murri, és molt murri, però és intel·ligent, o sigui, és molt intel·ligent i va agafant, va pillant-ho tot, i al final, si t'hi fixes, fan servir pissarra, com els...
Sí,
no?
Sí, sí, i tant.
I fan l'estratègia a la pissarra.
L'entrenador Bert, que ja havíem dit abans l'actor Brendan Hunt, que ja es coneixien anteriorment amb Sudeikis, però també havien coincidit en pel·lícules ells dos, com Somos los Miller o Como acabar con tu jefe, la segona part. O sigui que ja es coneixien.
Aquesta no l'he vista, ni la primera ni la segona.
Sí, sí. Va, comèdies divertides, també.
I ell ha fet alguna cosa, Bless Mest o alguna cosa així que aquí no ha arribat. Però sí, 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 ha fet una comèdia que passa a l'Amèrica Profunda, diguéssim. Bueno, Nebraska.
Sí. Bé, anem, si vols, per a l'equip de futbol, que bàsicament una mica... jo n'he agafat 4 de jugadors, perquè, és clar, també n'hi ha molts, perquè hi ha els 11 jugadors, més els suplents, per tant, són una bona colla. La majoria d'ells en papers secundaris de poca cosa, però sí que n'agafen això, uns 4, que més o menys venen a respondre als perfils més clàssics d'un vestidor. Un és el que havies comentat, Marta, el personatge de Roy Kent, que és el jugador veterà, que ho havia estat tot a l'equip, però
sí,
que ara és vell.
Havia tingut la glòria i ara la gent el vol fora.
És el capità, malgrat tot, per rang, és el
una
capità.
Una mica Puyol, eh?
Sí, és
en
aquest...
l'últim any, no? L'últim que ningú el volia fora, però ja veies que, ostres, t'estàs fent gran, no?
Clar. Però en aquest cas potser el ser migcampista vindria a ser una figura més tipus Xavi, tipus Iniesta, vull dir, a veure, no de caràcter, perquè evidentment...
No, de caràcter no.
Té una mala llet que és impressionant. Té un caràcter més...
Més agre.
No, tampoc és això, però sobre el camp té un caràcter més Stoikov, per entendre'ns, no? Ara, com a jugador, doncs és això, migcampista, el que passa que no arriba, però per rang... Ell ha d'estar com a titular a totes les alineacions. I aquí tenim un problema, no?
Sí, perquè físicament no pot. No dona, no corre, arriba tard, els passis no surten bé. I jo no hi entenc de futbol, és el que estic parlant havent mirat la sèrie. I aquí ell doncs arriba a una crisi personal i professional.
Sí. I el fet de que ell s'entesti o faci servir la seva categoria dintre de l'equip com a capità per ser titular en tots els partits, això fa que l'equip perdi moltes vegades. Aleshores, aquí té Lasso, li ha de fer entendre, li ha de fer veure que el seu lloc és com a suplent i que ha de començar a cedir el seu lloc i pot continuar sent el capità, però dintre del vestidor, dintre del camp, potser haurà de cedir quan no sigui titular, però ha de començar a assumir el paper de suplent. I tu veus una mica també aquest procés, com al principi s'hi nega i passa finalment a acceptar-ho, no? La situació, però la manera com ho construeix la història trobo que està molt bé.
Sí, el que m'estava preguntant és si pot ser capità i no sortir com a titular.
No, no, el titular. Ha d'haver-hi un capità a l'equip que aleshores el braçalet de capità...
Li ha de passar algú i aquest és el problema, no? Aquí li passa, és aquí on, com que encara en els primers episodis tu vas veient que no hi ha ningú que pugui ser capità, perquè l'estrella, diguéssim, de l'equip, el que més gols fa, bueno, per la posició també, és en Jamie Tart, que alhora és individualista, és a dir, que no passa. Les jugades de vegades les enfila ell sol. I en Roy Kent té molt mala relació amb en Jamie Tart. Molt mala relació.
Sí, no es porta gens bé. El Roy Kent, que t'havies comentat, és l'actor Brett Goldstein, que he vist que una cosa bastant curiosa d'aquest actor, que havia... Jo havia vist una pel·lícula de terror, que hi sortia ell, però clar, ja fa temps, que es diu Hulk, és britànica, i una sèrie de televisió, que aquí no ens ha arribat mai, no. És una pena, que es diu Off the Record, que va sobre David Hasselhoff, que la protagonitza el propi David Hasselhoff, i és una mena d'episodes, el que feia Episodes, per exemple, o el Joan va fer el crack, el mateix amb David Hasselhoff, que es diu Off the Record.
Paròdia del seu personatge.
Sí, fa paròdia de si mateix. Escolteu, això ja fa anys que està fet, sisplau, porteu alguna plataforma, jo això vull veure. Vull dir, hi ha una necessitat de vida. I l'actor Phil Dunster, que és el que fa de Jamie Tart, que l'hem vist en Dràcula, aquesta última encarnació de la BBC, o a pel·lícules com Judy, també d'estrena bastant recent. I el seu personatge, en aquest cas Jamie Tart, recordem que no és propietat de l'equip, és a dir, ell està cedit pel Manchester City.
És veritat.
Entrenat per Guardiola, que surt el nom, eh? A més a més, parlen del City i parlen de Guardiola a la sèrie. Sí. Aleshores, el City de Guardiola deu estar acaparat d'estrelles i tenen el jugador cedit en el Richmond.
Sí, et pots imaginar com se sent en Jamie Tart, que se sent una estrella, el que més sap i el que podria salvar aquest equip, però és que no li interessa per res. Ell el que vol és marxar, fer la patada i anar un altre cop al Manchester.
És que ell no té cap concepte d'equip, és a dir, ell és individualista, és un cristiano una mica en aquest aspecte, és individualista, ell fa els gols, l'equip li importa una merda i el que ell, si l'equip guanya o perd, li és igual. Ell, el que li importa és si ha marcat o no ha marcat.
De fet, no es queda mai. Quan acaben els partits, ell no es queda mai. Sempre marxa.
No és un jugador d'equip. A més, està molt preocupat per la seva imatge, guaperes, és egocèntric...
Bé, perquè té contractes de publicitat.
Sí, sí. Representa aquest tipus de jugador, per entendre's. Passa que Ted Lasso, hi ha un moment que aconsegueix també trencar-li la barrera i...
Hi ha un capítol dedicat als seus orígens, no? Diguéssim, d'on ve... Com, és com que això que li passa, aquesta individualitat, aquesta arrogància, aquesta superioritat, aquest afany d'ambició, li ve d'una relació amb el pare totalment tòxica. Bé, és una manera que han trobat. És possible, perquè en Sudeikis, no sé si és que s'ha informat, s'ha documentat o coneix, però... Ell veu aquestes conductes, no?, de semideus, aquests jugadors que després s'hi vas gratant. Suposo que els hi ha anat bé, com al guió, atribuir aquesta afany de superioritat a una manca d'amor, no?, d'afectivitat, per part del seu pare, que si no marcava, el renyava o el castigava. Era un càstig físic. Vull dir, ell li tenia por.
Bé, de fet, és aquests, un actor, bueno, un personatge, que ha passat d'una família humil a tenir una pasta que no se l'acaba.
Que també hi és. És un altre dels perfils de jugadors de futbol que venen, no? A més, és un nano que no ha estudiat massa, diguéssim. També és
no,
una
molt,
cosa que
molt
existeix.
Intel·ligent no és.
No, podria no haver estudiat massa i ser intel·ligent. Tenir una altra, hi ha moltes intel·ligències, però és que no. És una mica soca.
Clar, i entre aquests dos personatges, el Roy Kent i el Jamie Tart, hi ha la Kelly, no? Que aquí ja
tenim
el triangle amorós, perquè és la xicota del Jamie Tart.
Però no es veu, des de primeres, no...
No, perquè arriba després el... Sí, perquè de fet, a veure, no és ben bé triangle, perquè quan trenca amb un se'n va amb l'altre, però trenca amb l'altre, torna amb l'un...
No és un triangle, és... Ella està amb en Jamie i a més l'estima i sembla que fa temps que estan junts. Però trenquen perquè ell s'ha comportat com un imbècil i ella veu que no... que aquella persona no és de fiar i trenquen. Ell, en Jamie Tart, torna a intentar tornar amb ella i ella li diu que no, i passen coses en el vestidor amb en Roy Kent que està en hores baixes i potser amb ella li és fàcil de confiar-hi, de parlar-hi, perquè ella ja ha entrat abans moltes vegades, no és una persona estranya a l'equip.
Sí, de fet en aquest pas, no?, d'intentar cedir el paper de capità, ella també li fa veure la realitat, l'ajuda.
Sí, exacte. Té una escena al sofà amb un coixí que és molt entre absurda i graciosa, no? Perquè un paio amb la testosterona com en Roy sabrà si a un coixí i explica les teves penes, no? Uh-huh. I bé, és que tothom necessita desafogar-se. M'encanta per això la seva relació amb la neboda, eh?
Sí, ostres, està
és
bé.
És bonica.
Sí, sí. Bé, l'altre potser personatge no tan principal dels jugadors, però que també apareix, és el Sam, que és aquest actor, aquest personatge nigerià, que li falta confiança, que no està integrat ni al país ni a l'equip, que ningú s'ha preocupat d'ell, que l'han fitxat i l'han deixat anar, que no té cap mentor, i aleshores aquí el Ted Lasso el que intenta és arreglar aquesta situació perquè veu que, a més, el jugador té un potencial enorme i està totalment desaprofitat.
I tornem a... És un altre estereotip, un altre perfil de jugador que també d'origen humil, i m'agrada molt el capítol en què és el seu aniversari d'en Sam, no? I en Ted Lasso li ha preparat la sorpresa perquè...
Sí.
Perquè és com tu li demostres a una persona de l'equip que l'aprecies, com a mínim te'n recordes del seu aniversari i li fas uns detalls, no? I ell li regala menjar, de, no? una bossa amb menjar de Nigèria que l'emociona, que li fa recordar al seu país i quan era més petit, i tota la resta li va regalant cosetes. Menys en Jamie Tart, que bueno, és molt cínic.
Però de fet veiem aquestes coses, aquests piques, no?, entre vestidor, entre diferents jugadors, i a vegades no tan piques, situacions com per exemple, ostres, ara hem de jugar contra aquest equip que sempre hem perdut, no tenim res a fer, és una maledicció. Lasso no entén res, perquè per ell que acaba d'arribar no hi ha malediccions, no? És a dir, escolta, és un equip com un altre, el puc guanyar encara que faci 50 anys que no les hagis guanyat. Que no, que és com, no sé... Hi ha un moment que fan com una mena de ritu xamànic, no? Que
m'encanta, sí.
Que cremen, fan una foguera, sí, sí. I cremen...
Al final, si tu escoltes les cròniques dels partits, surt molt això, és molt recurrent, no? Aquest equip no ha guanyat mai en camp contrari, no? Contra... Ostres, i penses, bueno, i quan es trencarà aquesta mena de maledicció? I aquí passa això, que hi ha... una superstició que sobrevola i en Ted Lasso claudica, és a dir, si s'ha de fer això, Si s'ha de fer un ritual per netejar els mals esperits, es fa.
Escolta, això és com el que fa el mago Fèlix, no? Que crema encens perquè el Barça guanyi. Sí, doncs sí, sí. Aquí això també ho veiem d'alguna manera o altra.
Sí, però després treuen una història molt xula, que ve de molts anys enrere, que ja ho veureu. Vull dir, és... tot es lliga d'una manera molt, molt històrica, que ve molt d'enllà, com unes ànimes que han quedat i... I, bé, al final acaben celebrant-ho al pub, no? Tots en van cap al pub a sopar.
Sí, sí, sí. Bueno, el pub és molt important,
És perquè... molt important.
De fet, Tel Lasso...
és molt important a la vida britànica.
Sí. Tel Lasso viu a prop d'aquest pub i la gent l'insulta. I ell, el pobre, sempre s'ho pren bé, perquè més va pel carrer i li diuen de tot. Però ell, ell saluda com si, escolta... és que és un bonàstol.
Posat... No ho hem dit, però li han posat un mal mot. Li han posat un sobrenom fatídic. Vull dir que és de vergonya. I en el camp li criden.
Uh-huh.
Vull dir que, clar.
Pobre.
Però al final li gira la truita i ell mateix ho diu i és quan li treus tot el sentit, no? De la vergonya.
Uh-huh.
Està bé.
I potser per acabar amb el tema de jugadors tindríem aquest Dani Rojas, no?
Sí, que arriba la sèrie ja començada. És d'aquests fitxatges, no?, que es fan...
Sí, sí, sí.
Mercat d'hivern.
Exacte. Diguéssim. Mercat d'hivern, i aquí una mica que el Jeremy Tarr diu, hòstia, aquest tio és molt bo, aquest em pot fer ombra, i és quan també comença a preocupar-se, no?, que hi ha algú que pot ell deixar de ser el jugador que marqui gols o el més important de l'equip. I a més és un nano que és tot el contrari al Jeremy Tarr. És un nano humil, optimista, divertit...
Generós, diu coses bones a tothom...
Bueno, només no para de dir el seu nom. Dani Rojas, Dani Rojas. Sí. O sigui, està tot el dia
és
dient com... el seu nom. Però no amb...
És amb d'exageració.
No com el odria Jeremy Tarr, que ho diu... Ei, Jeremy Tarr, al tanto. El dono la diu, Dani Rojas, o sigui, ho diu com
per servir-te, no?
Sí, exacte. Alegria, que... cap problema, o sigui, tot generositat, no? Tot el contrari del que és l'altre. És un nano d'aquests que dius, aquest fa equip, l'altre no.
Sí, el que passa és que, clar, aquest tarannà amb un equip britànic és com... no enganxa, no? Tu qui ets? Ets un flipat o què et passa? Després ja el van coneixent i bé, ja van tots encaixant amb les seves personalitats. Però bueno, també aquesta sèrie el que t'explica és que això, moltes personalitats amb unes expectatives, amb contractes al darrere, amb contextos personals i emocionals molt diferents, també en nivells de la seva carrera professional molt diferents i que han de teixir la confiança, i això és feina d'en Lasso, que sí. Sempre posa un lasso a la teva vida. Si en tens un a prop, ostres, aprofita'l, perquè...
I llavors tenim un personatge que sobretot es tracta en un capítol, que és el capítol del periodista. És a dir,
ai, sí, quan... que bo.
És boníssim, el reporter Trent Crim de l'Independent, és a dir, vindria
és
a ser...
És l'enfant terrible de la premsa.
Vindria a ser com si t'entrevistés a Lluís Canut, no? O un d'aquests.
Ostres, però aquest té mala llet.
Però, bueno, què vols dir, que Lluís Canut no té mala llet?
Ah, bueno.
Bueno, no ho sé,
jo... No sé, l'intimitat, clar, no ho sé.
Però vull dir, és el perfil que tindríem aquí de periodista, veterà, que porta molts anys, que es coneix el club de dalt a baix, que sap exactament tots els problemes, tot el que hi passa... I aleshores aquí una mica el que fa la presidenta és tirar el Ted Lasso als lleons. Li dius, ves que t'entrevisti aquest i ja t'acabarà de destrossar per enfonsar el club, que és el que jo vull. I, és clar, ella no coneix encara com és Ted Lasso i es acaba posant tothom a la butxaca, periodista inclòs, que fins i tot perdent, el periodista li acaba fent un bon article, una bona entrevista, parlant bé d'ell.
Sí, li fa un article d'aquests monogràfics, no?, dedicats a la seva persona. Sí, 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 passen un dinar, per cert, molt accidentat, picant, però pobre Lasso pateix bastant. I l'altre li fa patir i veu que va aguantant estoicament i al final se'l fica a la butxaca. I el que es tenen és un respecte mutu, que és el que no s'havien demostrat, el que no havia demostrat el periodista en l'inici, en les primeres rodes de premsa.
Sí. Bé, perquè veieu una mica que la sèrie toca tots els pals del que és el futbol. La premsa esportiva, que és fonamental per entendre el futbol avui en dia.
Sí, i a més, clar, tot el que dius, no? Després com surt reflectit, i a més ja ho sabem, que la premsa esportiva es llegeix molt. És que es llegeix i a tot arreu. I i se'n fa bé de molta mena, també de qualitat i no, i que el que diguis pot fer trontollar el club en un moment. O sigui, que has d'anar amb peus de plom.
Per cert, el tema galetes, que no n'hem acabat...
Pastissets, sí. Més aviat.
Biscuits,
no?
Biscuits. Sí. És el capítol 2, que és quan es diu així, biscuits, precisament.
Sí, però aquest que fa com una coca i després la va tallant, sí, a daus.
Això ho saps després, quan acabes, sí, el capítol, no? Perquè ell, el Ted Lasso, que és un tipus molt viu, i per ficar-se la presidenta a la butxaca, quina millor manera que donar-li pastissets. Aleshores, clar, ella pensa on els compra aquest tio.
Perquè estan molt bons.
Sí, sí.
I a més li porta amb unes caixetes que compra ell, com de pastisseria, i li prepara amb molt bona presència. Vull dir que en Ted Lasso, a més, cuina a casa, no? O com a mínim sap fer aquest...
Però no ho explica ningú que els fa ell, eh?
No.
Això ho descobrim nosaltres durant el capítol, però...
Sí.
És que arriba a contractar un detectiu perquè el segueixi, a veure en quina pastisseria
no,
va, o...
No, li
o fan el Higgins.
Diuen en Higgins que ho miri, que investigui, però en Higgins no ho troba.
Clar, t'ho diràs. Ho fa dins de casa.
Sí, sí, sí.
Bé,
és un gest molt bonic, i a més és que cada matí...
Sí, sí, cada dia li porta un pastisset, que és l'alegria d'ella.
Ell no para de fer els esforços per acostar-se amb ella, i a més, el sentit de l'humor, no? Aquí veiem les diferències en el sentit de l'humor, que potser són representades per un home de Kansas, i com xoca amb l'humor britànic, o sigui, amb aquesta templança, a més ella darrere la taula, no s'hi acosten mai, a excepció del primer... Penso que el primer dia li ofereix un te, que pobre Lasso, li sembla horrorós el gust, i a més li diu, amb tota la tranquil·litat del món, això que bebeu és aigua bruta, i vull dir que aquí també veiem aquests estereotips, no?, de l'humor americà i l'humor britànic.
I bé, si parlem del final de temporada, bueno, aquí sí que ja farem un spoiler una mica gros, però bé, l'hem de fer, si no l'heu vist, aquí sí, si voleu tapeu-vos les orelles, que és el partit. En aquest cas potser és el que més veiem de partit, que és un partit que té el club contra el Manchester City, justament l'equip que ha recuperat a Jamie Tarr, per tant, aquestes alçades de la sèrie, Jamie Tarr ja està en el City, i han de guanyar el partit o empatar-lo, ara no recordo exactament, si és que no volen baixar a segona, s'estan jugant la permanència. I coses de la vida, Jamie Tarr marca i és el propi Jamie Tarr que els fa baixar a segona, tot i que veiem que tampoc està molt content, però l'obligació del futbolista de guanyar encara que no ho vulguis fer, en aquest cas...
Bé, aquí es veu la feina que ha fet en Ted Lasso al final, no? Quan l'altre té sentiments, escolta, quan...
Sí, sí.
Quan veu que, ostres, ha fet aquell gol perquè, home, és el seu equip, el Manchester, i això els hi deu passar, doncs, a molts futbolistes que canvien d'equip i juguen contra els companys que havia tingut abans. I dius, però és que ara estic aquí i haig de marcar. A més, ell és un dels...
Però clar, no li va res, en aquest cas, al City. Vull dir, ja té la Lliga guanyada. Aleshores,
marques
i l'únic que aconsegueixes és fer-los baixar a segona i ja està.
Com diria aquell, el futbol és així.
Sí, no, aquí final... Una mica final agradós, perquè jo no m'ho esperava. Aquí em van enganxar... Ostres, i ara què?
Sí, jo crec que... tot l'equip queda destrossat. I el club, tot el club, no? Perquè aquí ja sí que ens hem... Tot el club ha fet pinya, la presidenta, la Kayleigh, estan a la tribuna, no? Vull dir que està tothom, en Higgins, amb els seus 5 fills, que no ho hem dit,
clar,
però té família nombrosa, porta una vida la mar de normal. I, bé, en fi, que hi ha tothom allà, a l'afició, que està esperant, no? I, ostres...
Però fixa't, fins i tot, o sigui, arriba un primer capítol que està a la Premier, però que està el club dividit, ningú s'entén amb ningú, els del bar enfadat amb els jugadors, enfadat amb l'entrenador, i arribes a l'últim capítol que l'equip ha baixat a segona, però tens un club unit, un vestuari unit, fins i tot els del bar abracen el Ted Lasso, o sigui...
Aquells que l'havien insultat.
Quina diferència, no? És a dir, malgrat les coses hagin sortit malament al final, l'equip està molt millor del que estava a principi de temporada.
Suposo que això hagués estat potser massa èpic o massa fantasiós que hagués sortit bé, no? Més en 10 capítols, de mitja hora, pim-pam, arriba ell, que no sap res de futbol i us garanteixo la permanència. Doncs no ha estat així, perquè a la vida real també passa això. És a dir, per més esforços que posis en el camp, en l'entrenament, en l'estratègia, doncs no s'obtenen els resultats.
No, en aquest cas és un tocar de peus a terra, que és com una galleda d'aigua freda aquest final de temporada.
Ostres, sí, és fatídic.
Bé, no sé, pràcticament jo diria que quasi ho hem dit tot, eh? No cal que la gent la vegi. Si és que no l'heu vista, veieu-la, encara que us l'haguem explicat una mica, però jo crec que la podeu gaudir igual. I si l'heu vista, esperem que hagueu gaudit d'aquesta anàlisi una mica que hem fet, que per cert, que me n'he oblidat abans, que dintre dels actors, el que fa de Nathan, el Nick Mohamed també té un currículum de... el que fa d'utiller impressionant, sempre com a secundari segurament, però té pel·lícules... T'he fet una sèrie que es diu Intelligence amb el David Schumer, el de Friends també, torna a sortir Friends. Sortia també El Niño que Pudo Ser Rei, a Christopher Robin, a The Martian també, és a dir, que té un currículum llarg aquest actor amb papers i per secundaris, perquè són d'aquelles cares que estan allà però que moltes vegades ni t'hi fixes, no? Perquè no tenen papers principals, com sí que tinc l'oportunitat de tenir-lo aquí.
Doncs en aquesta, a més, fa una interpretació còmica dins d'aquesta contenció britànica, que a més de família immigrada... Vull dir que ell també té el seu quadro. Ho fa brutal. I, per cert, que aquell capítol en què els homes es reuneixen per fer suport en Ted Lasso i explicar-se els seus problemes, ostres, és boníssim. Aquelles escenes són boníssimes.
És divertidíssim, sí, sí. Hi ha un moment que també cadascú es diu en les vergonyes, no?, en el vestuari, és a dir... quin és el moment més compromès de la teva vida i bueno, algun diu una xorrada, l'altre es passa una mica explicant la història, no? O sigui, va des del que diu una xorrada fins que el que explica una cosa molt profunda.
Sí, sí. Bé, mireu-la, gaudiu-la, i si no l'heu vist encara, que bé, que la mireu per primera vegada.
I sèrie que, per cert, ja hem dit que tenia segona temporada en marxa, que ha estat renovada també per una tercera, perquè de fet la idea original de l'equip era fer-ne tres temporades, no sabem si acabarà en aquesta tercera o la cosa podria anar més enllà, però vaja, no sé, Marta, si tu tens alguna mica més d'informació del que podem esperar.
Sí, que aquesta segona temporada, això ja us he dit que ja han començat a gravar i que tindrà 12 capítols en comptes de 10 i que han fet estan anunciant algunes de les incorporacions. No sé si tu tenies, però jo tinc la Sarah Niles, que és una actriu que ha aparegut en sèries que ara mateix podeu veure a HBO I May Destroy You, per exemple, i surt ella, o a Catastrophe, i a la comèdia d'Apple TV Trying. A Catastrophe crec que també hi sortia l'actor que fa de Jamie Tart. Ella farà de Sharon, que és una psicòloga de l'esport, Ignasi.
Ah, mira.
Que treballarà amb l'equip del Richmond després d'aquesta derrota.
Baixada de categoria.
Bé, sí. Perquè...
és més que una derrota, això.
Sí, és més que una derrota.
Molt bé, no en sabem res més de la temporada?
jo sé això. Bueno, suposo que tornen en Jason Sudeikis, la Hannah Waddingham, en Brendan Hahn... Aquests estan ja confirmats. Jeremy Swift, que és el Higgins, la Juno Temple, que és la Kaylee, en Brett Goldstein, que és en Roy Kent, Phil Dunster, que és en Jamie Tart, i Nick Mohamed, que és en Nathan, en Nat.
Vaja, que repeteix tothom. Bé, molt bé, molt bé. Jo crec que és una sèrie que ha agradat i que, per tant, amb moltes ganes ja de poder veure aquesta segona temporada quan acabi, de rodar-se, clar. No sé, alguna cosa més a dir, Marta? Ja ho deixem aquí.
No, res més. Mireu-la. I... Bé, no hem parlat de la música. El tema està molt bé. És de Mumford, el cantant de Mumford & Sons, que és amic de fa molts anys amb en Jason Sudeikis.
Sí que dona això una mica la sensació que aquesta sèrie l'han fet un grup d'amics que els ha sortit molt bé. Amics
però
gent amb molt talent, és a dir, només són amics, sinó que són gent amb talent, amics amb talent.
Gent que s'ha espremut el cervell i que porten molts anys treballant-hi. Si t'hi fixes, els guionistes, directors, directores... no sé, els directors crec que només són homes, els que han dirigit capítols. Guionistes sí que hi ha una dona.
Mira, t'ho podria dir de directors...
Jo crec que són tot homes.
Mira, excepte els dos últims, que hi ha MJ Delaney, que no sé si MJ és home
clar,
o dona en aquest cas, perquè
potser
són les inicials.
Entre que tots havien coincidit en algun moment i molta comèdia a les espatlles. Vull dir que la idea era bona, la matèria tenia molta substància, així que jo crec que el desenvolupament és boníssim. Uh-huh. I això que un dels guionistes sigui protagonista, pues, potser, no? També, no sé. Jo crec que està tot com molt fluid, no?
Tot ajuda, sí. I els hi ha sortit molt bé.
Jo me faig aquestes línies, no? I...
Però no serà pel Bert, perquè pobre, també parla poc, eh? Vull dir, serà...
Sí, parla poc. Té un capítol que coneix una noia. És curiós, aquell, quan es deixa anar una mica.
Sí. Molt bé, doncs res, ho deixem aquí. Ted Lasso, una de les millors sèries que vam veure el 2020. La teníem pendent de comentar i ja hem complert aquest deure. I nosaltres podem comentar més coses. Marta, seguim.
Vinga, fins aviat.
I avui volem fer ressenya de Cielo de Medianoche, Midnight Sky, la pel·lícula dirigida i protagonitzada per George Clooney, que la podem trobar a Netflix. I tenim amb Francesc Morales. Què tal, Francesc, com estàs?
Hola, molt bé, aquí, ja patint els primers moments de calor a Florida.
I la Marta Sanz. Marta?
Doncs des d'aquí res de calor, eh? De moment encara som a l'hivern.
Doncs va, anem a parlar una mica d'aquest Midnight Sky, última pel·lícula de George Clooney, que sí que s'ha guanyat un prestigi com a director, encara que aquesta jo diria que potser és de les seves pel·lícules més lleugeres. Està guionitzada per Mark L. Smith, per exemple, que hem vist o ha escrit els guions de Revenant o Overload, i està basada en un llibre de Lily Brooks Dalton, que no és excessivament antic, que abans comentàvem fora de micro, Francesc, que és un llibre bastant nou, no?
Sí, és de, no sé, 2 anys abans que la pel·lícula.
Bé, la comentarem sense spoilers, perquè sí que és cert que hi ha alguna cosa que millor que no la comentem ni que la sapigueu, hi ha un determinat gir en algun moment, però vaja, us explicarem bàsicament que és una pel·lícula que ens narra dues històries en paral·lel, una ambientada a l'Antàrtica, allà veiem el personatge de George Clooney, que és un científic solitari que viu refugiat, que està acompanyat d'una nena que no parla després que la Terra hagi patit una catàstrofe i hagi acabat pràcticament amb tota la humanitat i l'únic lloc que de moment pot haver-hi vida és en el pol. i l'altra, la segona història, transcorre a l'espai, és una missió que ha anat a l'espai en la recerca d'una colònia, han estat allà i ara tornen a la Terra i esperen aterrar. El que no saben és el destí del planeta, que està a punt d'acabar-se la vida a la Terra, i el que fa aquest científic és intentar comunicar-se amb aquesta gent per dir-los: ei, no baixeu, que si torneu a la Terra us morireu. I podríem dir que la història va en paral·lel, per una banda aquest científic acompanyat de la nena intentant trobar d'alguna manera aquesta torre de comunicació, i per l'altra aquests astronautes com hauran d'afrontar el que està passant en el planeta Terra des de la seva perspectiva, de que són pràcticament una arca de Noé enmig de l'espai, i hauran de decidir si van a la Terra, si se'n tornen, etc, etc, aquests dilemes que anirà explorant una mica la pel·lícula. Què us ha semblat? A veure, comença tu, Francesc.
Jo la vaig mirar quan, pocs dies després que sortís, crec que va sortir el 18 de desembre a Netflix, una setmana després de que algunes sales de cinema l'ensenyessin, no em consta que fossin gaires. Tenia una mica d'esperança de que seria alguna cosa novedosa respecte a aquesta tradició que cada cop és més freqüent de pel·lícules o novel·les o materials de tot tipus que toquen el tema de la colonització de l'espai, que cada vegada són més realistes, de Martian, per exemple, amb Matt Damon, però llavors vaig veure que era simplement un producte més d'una tradició bastant antiga de la ciència-ficció, no? De primer, de quina manera s'acaba el món, i segon, una qüestió d'Adam i Eva repetida, bastant clara també, i que no és gens... innovadora en aquest sentit. Llavors em va semblar el que moltes pel·lícules de producció, sobretot de producció de plataforma, és, no? Que és una còpia d'aquesta literatura que ja veiem als anys 30-40, als anys 20 també, amb la crisi econòmica, i que desborda a una població que està dedicada a consumir literatura barata. I ara estem veient el mateix amb Amazon Studios, amb Netflix Originals, que tenim còpies bàsicament mimètiques, perquè la novel·la em consta que és igual que la pel·lícula que veiem, còpies de literatura fàcil, ràpida, i que es poden traslladar a la petita pantalla de manera eficaç. Per tant, no tinc gaire més a dir d'aquesta pel·lícula.
Marta.
La veritat és que a l'inici, la primera mitja hora llarga, es fa... Jo sóc una persona amb paciència, però si ho hagués estat una novel·la i això fossin les 10 primeres pàgines, ja l'hagués deixada. El que passa és que és George Clooney, i és director, i és protagonista, i a més el veus amb un físic que no hi estem acostumades, vull dir, perquè està, no?, més degradat, també es pateix una malaltia, i és aquestes pel·lícules que intenten demostrar-te la devastació, la isolació, l'aïllament, la tragèdia terrícola, terrestre. Però en aquesta sembla que li posin com una mena, està feta com una mena de poesia. I a l'inici desconcerta bastant, perquè el ritme és lent, no saps cap a on va, i costa d'enganxar-t'hi. En canvi, a partir de cert moment, comença el periple, que és on en Josh Clooney, acompanyat de la protagonista infantil femenina, doncs han de fer tot un viatge amb unes condicions extremes. I després, a partir d'allà, sí que passen més coses, però tot manca de context. Tampoc, no... Senzillament és un... Ara aquí et mostro això i ja està. No hi ha res més.
Bé, jo diria... La pel·lícula a mi m'ha acabat agradant, no m'ha entusiasmat, ni molt menys, perquè els primers 45 minuts són... És que no passa res. És a dir, és George Clooney sol a l'Àrtic i la seva vida contemplativa, i la nena, com que no parla, tampoc és que tinguin converses. Aleshores, es fa dura de passar, i això amb una plataforma de Netflix que és molt fàcil, si t'avorreixes, t'atures i passes al següent, no deixa de ser un risc. Ara, si ets capaç de superar aquests primers 40 minuts, a partir d'aquí... podríem dir que la pel·lícula comença a entretenir, és a dir, comencen a passar coses. Veus aquestes peripècies que ha de passar el protagonista a l'Àrtic quan decideix abandonar la comoditat de la seva base i intentar fer alguna cosa com a mínim per salvar aquesta gent que està a l'espai, i a l'espai passen coses també, és a dir, no només hi ha una part més de culebrot, sinó que també hi ha una part d'acció. I al final, de l'avorriment del principi, i acabes passant a l'entreteniment, si més no. El repartiment, per això, és bastant atractiu. A banda de George Clooney, tenim Felicity Jones, que, per cert, l'embaràs de l'actriu, del personatge, era real. L'actriu també estava embarassada i van decidir, perquè això no crec que estigui a la novel·la, van decidir aprofitar aquest embaràs per introduir un element més que no hi era originalment. Per tant, jo crec que està ben introduït i tota aquesta trama m'agrada. Li dona un què, un aire al personatge que fins aleshores que ens haguéssim perdut. També tenim el David Oyelowo, el Demian Bichir, el Kai Chandler, l'Ethan Peck i la nena, que és la Caitlin Springle. I vaja, o sigui que el repartiment podríem dir que bastant bé.
Sí, el repartiment ens encanta. Ara, que jo crec... Sí que ja veus que hi ha un paral·lelisme. Hi ha dues històries que en algun moment han de convergir. El que passa és que jo crec que això arriba tard i que abans t'han volgut ensenyar tota la solitud, no? Aquella estació que tu veus enmig del no-res i que les primeres imatges que veiem és una evacuació. En tota pel·lícula apocalíptica sempre hi ha una evacuació i no saps mai a on. Te'n pots acabar amb un reixat com en aquesta gent se'ls enduien a sota un búnquer, entendre, sota terra.
De fet, això és una pel·lícula de supervivència, no? Un survival...
Sí, sí, és quan organitzem les pel·lícules, novel·les, etc., pel que fa a situacions apocalíptiques, de la Terra, la vida de la Terra, el que sigui, primer, és un tema molt, molt contemporani, molt recent. Pràcticament no hi ha exemples abans del segle XX. Mary Shelley, que té una novel·la, que és L'últim home, un conte de Leopoldo Alas Clarín i dos o tres exemples més, un poema de Lord Byron allà desperdigat i ja està. És a partir del segle XX que comencem a tenir més exemples d'aquest tipus. I llavors ja els organitzem segons si són els alienígenes que ens ataquen, si som nosaltres que en una guerra ho destruïm tot, qüestions mediambientals, que és el que s'intueix,
sí.
Però no s'acaba d'explicar mai.
Sí, sí, jo... Ho he entès així, eh? Perquè, de fet, el missatge que li veig a la pel·lícula és ei, cuidem del planeta, que si no se'ns morirà.
Exacte. I tots aquests, diguéssim, escenaris es poden barrejar amb una cosa que la tradició britànica se'n diu el cozy catastrophe, que consisteix en que agafes idealment una parella, home, dona, però pocs protagonistes. I pot ser que tenen com una vida retirada de la vida anterior que tenien. Pot ser idíl·lica o no, pot ser salvatge, normalment és bastant salvatge, de fet. Si pensem en el manuscrit del segon origen de Pedrolo, és l'exemple màxim que tenim a la literatura catalana, jo diria que espanyola en general, sobre aquest tipus de cozy catàstrofe, no? O el dia dels trífids també, no? on hi ha una parella que sobreviu en un ambient determinat. Això és més o menys el que tenim també aquí a The Midnight a Sky. Volia comentar una cosa sobre el tema de George Clooney, que tinc curiositat. No sé si la vau veure en versió doblada o en original en anglès?
No, original.
Original. És que ell es dobla a si mateix amb l'actor que fa d'ell de jove.
Sí, ho he sentit, que a través d'una intel·ligència artificial li han recreat la veu perquè sigui la seva, però amb un timbre més adequat a l'edat d'en Peck, no? De l'Ethan Peck.
Sí, que és el que fa d'espoc a les sèries actuals de Star Trek.
Que haig de dir... que quan feien les regressions, és a dir, aquests flashbacks en la pel·lícula, era el que més m'interessava. Però, clar, no anava d'això.
No, allà hi havia una història interessant, allà.
Home,
i sí, és
que allò era l'interessant, no...
Allò era l'interessant, sí. És que és el que vam dir quan la vaig mirar amb un parell d'amics, la pel·lícula, em diu, ostres, era molt més interessant la història dels flashbacks no explicada que el que estem veient en l'any 2049, que és on està situada la història.
I això per què creus que ens passa? És possible que la interpretació d'en Clooney, no només els gestos o l'addicció o com interpreta el seu paper, sinó com és exacte, com físicament gestualitza, que se'l veu acabadíssim, i no sé si t'ho acabes de creure, és una cosa ja meva de prejudici total, No sé si me l'acabo de creure.
Jo sí que me l'he cregut, i he patit per ell, perquè... totes aquelles escenes que té a la neu és... vaja, que pateixes.
A més, és un avi amb una malaltia crònica.
Clar, a més
ara
a més...
hauria d'anar a quina hora hauria d'anar? O sigui, aquests han d'anar al súper a les 9 del matí.
Sí, i si han d'anar a votar... No,
a,
no
vol...
sí.
A última hora? No, a primera, primera, és veritat. Perdó, és que ja... estic molt confosa.
Bé, en tot cas...
O sigui que això que ens està passant ja és una prèvia de l'apocalipsi, eh?
Mm. Sí, no, no, és que jo pensava, dic, ostres, això ho han pensat en pandèmia i tal? No, perquè és que està feta d'abans i la novel·la també, però bé, aquest missatge de, del planeta ens està avisant de que no ho estem fent bé, etc etc. També hagués estat interessant explorar tota la part del científic, com ell de jove va descobrint... tot això, no? Tots aquests planetes, allà on després s'està treballant en aquesta investigació.
Però també és un estereotip, eh? Perquè és una mena de geni científic en què transcorre la seva vida tancat fent els seus estudis, no? I que a més fa un... no sé si fa una mena de descobriment... astronòmic.
Sí, clar, ell també arriba a un punt en la seva vida que ha de decidir entre la seva família o la seva carrera i...
jo crec que és que ni ho decideix, acaba tan submergit, immers, que s'arrossega i llavors té aquestes friccions amb la família.
A mi potser del que més m'ha agradat la pel·lícula és l'aspecte visual, no sé què us ha semblat a vosaltres, sí, però m'ha encantat, és a dir, tant els paisatges a l'Àrtic, que són brutals, i les escenes de l'espai, que també molt espectaculars. M'ha recordat tant a Gravity com a The Martian, que mencionaves abans, tota aquesta part, fins i tot des d'un punt de vista poètic, algunes d'aquestes imatges, no?, per la seva bellesa que tenen.
Sí, bàsicament tenim dos models, no?, a l'hora de reconstruir com és una nau. És el 2001 Odissea a l'espai, no?, allò la gent va caminant, i musiqueta de fons, sempre hi ha un fons musical, etc. Això passa també aquí de Midnight Sky, no recordo ara quina cançó posen de tant en tant, o Alien, no?, on tot sembla mig fer, que no està acabat, que de fet és el referent que fan servir a Star Wars també, o no? Tot és, excepte les prequeles, no? Les màquines estan molt nues, diguéssim, no? Quan les ensenyen. En canvi, aquí a The Midnight Sky segueix més aquest model on tot està ben acabadet, sembla fet d'IKEA, un jardineta, no sé, on fet amb algun tipus de ficció audiovisual. Sí, és bàsicament un model més maco, però ja és bastant antic. De fet, als anys 60-70 ja el teníem.
I les motllures, Francesc, a la nau, en aquesta nau té motllures, com, no sé, una cosa molt barroca, vaig trobar, però bé.
És... sí, molt...
o potser vegetals, no? Potser modernista, més aviat. És una nau modernista.
Molt habitable.
Sí.
Molt habitable. En canvi, l'altre model més cyberpunk, com és, que és el Nostromo, no?, amb antenes per tot arreu que no saps per què serveixen.
Sí, i els llits sembla que no tinguin matalassos, no? És una nau incòmoda, la Nostromo, sí, sí.
La Nostromo, sí.
A mi m'ha agradat molt l'escena de quan han de sortir a l'espai. S'han de vestir, no?, amb el vestit de... tot l'equipament, i han de sortir a l'espai. En un moment tens, eh?, que és allà on posen la cançó, que ara no recordo, però és molt, és molt famós, és un single americà d'aquests. Sí.
Sí, és que vaja, parlant de clichés, és el moment.
Sí, sí.
Però bé, no sé, a mi, no obstant això, trobo que al final, amb les revelacions que no explicarem i tal, crec que hi ha un punt emotiu que a mi m'ha arribat, eh? Però bé, és una pel·lícula que té els seus baixos i alts, si li voleu dir així, i que, bueno, com a mínim m'entreté al final, i bé, jo li donaria una oportunitat, almenys. És una pel·lícula que tampoc m'ha semblat, vull dir, perquè també he llegit coses bastant catastròfiques sobre la pel·lícula. Bueno, segurament no sigui del millor que podrem veure aquest any, ni molt menys, però tampoc em sembla una pel·lícula tan desastre.
Home, desastre no és, però és que és un d'aquests productes de consum ràpid que tots oblidarem, bueno, si no està oblidada ja, perquè bueno, ara estem parlant, no? Però en un mes igual ja ningú se'n recorda, perquè Netflix està traient que una pel·lícula original seva cada setmana, crec.
Sí, sí.
Clar, ja sabem com són tots aquests Netflix originals o produccions de... produccions sobretot europees, no? que gràcies a Netflix ens arriben, però ens hem de donar que tenen la qualitat que tenen molt d'elles, moltes d'elles, i estan pensades per un consum ràpid i ja està. No estan pensades perquè siguin un clàssic perdurable en el temps i que no sé què. No. Estan pensades perquè la gent continua enganxada a Netflix, bàsicament.
I tu, Marta, per acabar, conclusió final sobre la pel·lícula?
Doncs, home, que jo recordo, després de veure Gravity, que molta gent la va criticar, doncs no teniu motius. Perquè ara, diguéssim que... No? En un mateix calaix podrien ser de la família. Mm. I Gravity a mi em va agradar. A mi m'agrada molt... Mira, si li haig de treure coses bones, m'agrada molt com s'expressa la solitud en l'espai i aquesta parsimònia i aquesta aturada en el temps i els moviments lents, perquè ha de ser així. Però és cert que utilitzen molts clixés. Però bé, veure en George Clooney com un... Està desesperat. O sigui, jo crec que és una persona que...
És com un nàufrag, també, en una illa deserta.
Sí, sí.
Però no es canvia... Canviem...
Correcte, perquè no té roba, tampoc. No té roba de recanvi, no veiem i patim. Però se'n van sortint, és una cosa... També ell es mou lent. Diguem que és una pel·lícula de moviments lents i que el més trepidant és una moto de neu. Això és el més trepidant que veureu a la pel·lícula.
No, que a l'espai hi ha forces coses. De totes maneres, Gravity, des de que vam tenir el Joan Anton català i ens va explicar com científicament alguns dels moments claus de la pel·lícula
no poden ser
certs, dius, com una pel·lícula que intenta ser tan fidel fa aquestes equivocacions, no sé si conscients o inconscients, però, en fi...
S'ho
podrien haver treballat bastant millor. Sí, o el fet que Clooney hagués estat impossible que se n'hagués anat. Vull dir que aquest és l'altre tema.
Clar.
És com la de Titanic, allà n'hi cabien dos i només van deixar pujar
clar,
un.
Clar.
No, que no, no pot ser.
No s'entén. Perquè ens hem de rebussar i de
que
fluir
DiCaprio
en el drama.
El DiCaprio de principis dels 90, que estava un fideu, escolta, allà hi cabia de sobres en aquella taula. Sempre ho defensaré.
Però crec que la història no era aquesta.
Ja. Francesc, Marta, un plaer, com sempre, i nosaltres continuem.
Fins aviat.
Vinga, la propera.
Portem una pel·lícula, en farem la ressenya, és Upgrade, pel·lícula que, per exemple, trobem a Netflix. Té, no sé si un any i mig o un parell d'anys, la pel·lícula, i l'hem descobert recentment i la volíem comentar amb en Pau Garriga. Pau, què tal?
Hola, molt bé, molt bé. Aquí, amb ganes de parlar amb vosaltres.
Doncs, què tal? Què t'ha semblat aquesta pel·lícula? Jo la vaig trobar bastant original, és d'aquests coming of age, no? Que es diu, en aquest cas, protagonitzat per una nena de 13 anys, ha de fer aquest salt de l'escola primària a la secundària, que als Estats Units és una mica més tard que aquí. Són els últims dies de vuitè, fins que d'arribar i començar a aquest institut. I a mi m'ha agradat molt la manera, la naturalitat en què tracta la història, en què ho explica i també com ho fa la seva protagonista.
A mi em va agradar molt. Realment la vaig veure sense saber ben bé què em trobaria, si seria una comèdia d'aquestes típiques americanes o de conflictes entre adolescents. I realment vaig quedar molt sorprès, primer de lo natural que és la pel·lícula. Realment té un punt, et diria gairebé, que sembla un documental retratant el que seria la vida real d'una nena d'aquesta edat. I tot el que ens explica, els temes que tracta, com els tracta, tractant aquests, ja no sabria dir si preadolescents o adolescents ja, perquè cada any fan més aviat l'arribada de l'adolescència. Però a mi em va semblar d'aquelles pel·lícules que primer que em va sorprendre no sentir-ne parlar més. Vull dir, hi ha certes pel·lícules que cada cert temps ens expliquen com és la generació d'aquell moment i agafen molt de rebombori en sense parlar. I en canvi aquesta ha passat com més desapercebuda, i és el que dius tu, no és d'ara la pel·lícula. I per mi és una de les pel·lícules que més bé, de les que he arribat a veure jo, retrata el que seria el salt aquest de preadolescent a adolescent i entrar en un món més adult i descoberta de la sexualitat i tot de temes que avui en dia, bé, els adolescents reben per tots cantons. Mm.
Sí, sí. La protagonista, recordem, és Elsie Fisher, que l'havíem vist, per exemple, a la segona temporada de Castle Rock, que era la filla de la protagonista d'aquella temporada de la sèrie. I és un gran encert de càsting, perquè jo crec que tant físicament com la manera que té ella de reflectir aquesta timidesa és un gran encert de càsting, i m'ha semblat una actriu perfecta pel que el vol explicar la pel·lícula, pel que aconsegueix explicar-te, i em costa posar-hi alguna altra actriu en aquest paper, perquè m'ha encantat.
Molt, totalment d'acord. Jo no la coneixia de res, perquè no havia vist aquesta temporada de Castle Rock, i m'ha agradat molt la naturalitat que transmet, igual que la pel·lícula, va molt lligada a la seva actuació, a tot l'ambient que explica la pel·lícula, i curiosament va molt lligat amb això que deies, perquè el mateix director, es veu que durant el càsting van agafar moltes noies d'aquesta edat per fer el càsting, i va dir que ella era l'única que era una noia tímida que interpretava ser una noia segura de si mateixa, que la resta totes es veien molt segures que interpretaven una noia tímida. I això el va fer decidir per dir que aquesta és l'actriu ideal per al paper.
Sí, i amb això tens raó, perquè quan tu la veus tímida, és a dir, te la creus, però en canvi, que és el tema de les xarxes socials, que ara si vols en parlem, que és un dels altres grans temes que toca la pel·lícula, quan ella es posa davant de la càmera per fer vídeos de YouTube, Instagram, etc., ella es mostra segura, aquesta seguretat que no té ella a l'institut, aquesta timidesa que no deixa que el seu potencial vagi més enllà, la transmet a través de xarxes, no? Llavors, que pobreta, no la segueix pràcticament ningú, però allà veus que realment té coses a explicar que en el món real no aconsegueix transmetre.
Molt, i el que comentaves, el tema de les xarxes, la imatge que volem donar en els altres de cara a Instagram, als videoblogs, a YouTube, en confrontació amb la realitat nostra, com som, aquesta pel·lícula ho tracta d'una manera molt, molt, molt natural, molt creïble, i que bé. Jo crec que és el reflexe del que estem veient avui en dia amb els nostres adolescents, amb TikTok, amb Instagram, tot. Aquesta aparença que es vol donar a les xarxes socials, que en realitat moltes vegades potser no és més un reflex de les pròpies inseguretats de la persona que ho fa, o de la seva manera de voler ser més que els altres o voler fer destacar, buscar el seu lloc. I Fisher aquí ho tracta, el que comentàvem, una interpretació que t'ho transmet molt.
Sí, a més, tampoc té... no vol demonitzar les xarxes socials, és a dir, mostra tant les coses bones com dolentes, és a dir, sí que tenim el que provoca l'aïllament, no? El fet de tenir el mòbil pràcticament amb el seu pare, que si vols ara parlem de la relació amb el pare, perquè és molt divertida, està molt bé, pobre pare que no sap què fer amb ella, com comunicar-se, però o sigui, tens aquest aïllament que ella té a través, doncs, del mòbil, amb les xarxes, etc. L'assetjament que també es fa a través de xarxes amb companys de classe, però per altra banda amb ella també li obre aquesta finestra per mostrar-se com ella és en realitat.
Sí, de fet, el que avui en dia són els videoblogs o els mateixos blogs és el que potser per la nostra generació havien sigut els diaris personals. Quin problema hi ha aquí? Que el diari personal te'l quedaves per tu, et servia per expressar els teus sentiments o les teves preocupacions, i en aquest món tan exposat que estem ara, fas el mateix però obert al públic, que et serveix per reafirmar-te o per expressar el que realment vols, però també te provoca o et pot provocar certes reaccions d'altra gent que no són agradables. I d'aquí el que comentava abans, de que té un toc documental, perquè és el que deies, no es posiciona a favor o en contra, gairebé ens mostra el que hi ha a la realitat, i després que la persona que la vegi decideixi i tregui les seves pròpies conclusions de bé, de què està bé, què no està malament, qui ha actuat bé, qui no. Per això jo crec que és una pel·lícula que s'hauria de veure i que s'hauria de veure molt.
Sí. Sí, sí, a més és que amb el pare, precisament, el que aconsegueix la pel·lícula és que tu aconsegueixis veure o posar-te dintre del cap de què pensa una nena de 13-14 anys, que és el que deu tenir la protagonista, perquè el pare pobre no aconsegueix entendre-la, intenta acostar-se sense massa èxit, fa el que pot, perquè estan ells dos, no hi ha la figura de la mare a la pel·lícula. I el pobre home ho fa tan bé com pot, però no se n'acaba de sortir. Però de tal, com que tu ets l'espectador i veus els dos moments, també aconsegueixes entendre la postura d'ella i això, una mica ficar-te en aquest cap que és un batibull d'hormones d'aquesta nena.
Sí, és aquest salt generacional que de fet ens ha passat a totes generacions. Els nostres pares no ens entenien a nosaltres i nosaltres no entenem els nostres fills. És inevitable, vull dir, a més amb el que ha avançat tot el que és tecnològic i l'evolució, la maduresa que agafen els nens avui en dia per tots els inputs que tenen. I sí, és cert, el pare, a més, és el que dius, el pare està sol, no té el suport d'una mare amb qui poder, què li passa, proves tu això, no, és ell tot sol contra el món.
Mm. Sí, sí. També tenim un altre tema important que es tracta, que és aquest primer tastet del que pot ser la vida a l'institut, no? Quan va a l'institut a visitar-lo, això que fan molt els americans, no? De tenir una persona guia que t'ensenyi l'institut, com serà, poder contactar amb aquestes primeres amistats reals que ella té una gran esperança posada a l'institut i com una mica també és una frustració al veure que hi ha personatges que es volen aprofitar d'ella, no?
Sí, també és les dues cares de la moneda. Mm. Ens ensenya la part bona, que bé, que tindrà més llibertat, que pot conèixer gent molt interessant, rebre una gran formació i crear un nou cercle d'amistats que trenqui, potser, amb tot el que havia sigut el passat a l'escola, que en el cas de la protagonista no seria un bon record. Però també et mostra que no tot és un camí de roses i que has de vigilar perquè hi ha gent que, sapiguent la teva falta de maduresa, potser intentarà aprofitar-se d'això, com és el cas de l'escena del truco trato, on veiem aquest tipus de comportament.
Sí, i per altra banda tenim també les coses encara més positives, que és la relació amb el... És el cosí, no?, d'una de les seves companyes de classe, que m'ha semblat meravellosa, no?, la manera... Perquè, de fet, es troben dos ànimes bessones, una mica, no? Vull dir que... Bueno, són una mica dos outsiders, ell bastant desacomplexat i ella amb molts complexes. I
sí.
Ell l'ajuda.
I hi havia el perill de caure després en la típica comèdia romàntica. I veiem que no, que la pel·lícula no decideix no agafar aquest camí i seguir mantinguent la seva essència. Però sí que és cert que ells dos... Bé, de seguida, a més, els actors, no sé si te va semblar a tu, també tenen molta complicitat i acaben transmetent-la també a pantalla.
Sí. Bé, aquí, si en cas d'existir una relació romàntica, jo crec que hagués estat impossible, perquè són tots dos molt maldestres i tampoc saben exactament com posar-se a fer res.
Sí, però hagués sigut... Era el camí fàcil o potser el camí obvi arribar en aquest punt sí. De mira. Són el que deies tu, els dos marginats, els dos outsiders, que bé, fan el salt, són perfectes l'un per l'altre, doncs te n'adones que el noi guapo que ella, li agrada a ella, que de fet aquí tornem a un dels altres temes de sexualitat, que en tracta molt la pel·lícula, i s'oblida del noi guapo popular i descobreix que el seu amor és el nerd, que ningú fa cas, però que té confiança en ell mateix. I no, ho deixa i se centra en el tema principal, que és l'adolescència.
Uh-huh. Doncs no sé si ho sabies, el director és Bo Burnham, que és actor de comèdia, vull dir que en quant al treball d'actors que hi ha a la pel·lícula no és en va, perquè el fet de tenir un actor de comèdia al darrere I la pel·lícula trobo que també sap combinar tot el que és comèdia, però sense, parlant de coses serioses, però sense fer-ne un drama de res. És a dir, que tot és molt com la vida mateixa, de fet, i molt ben narrant, molt ben explicat.
Sí, aconsegueix l'equilibri aquest entre situacions divertides, situacions incòmodes, ironia... Jo no el coneixia realment, és el que et deia, quan vaig veure la pel·lícula no tenia molt clar què em trobaria ni qui sortia ni res, i em va sorprendre. I després vaig veure que això, que primer que era el seu primer llargmetratge i que sobretot està especialitzat en comèdia, i vaig trobar que la feina que havia fet i la implicació que havia tingut en la seva pròpia pel·lícula és tenir molt clar el que volia explicar i com ho volia explicar-ho.
Molt bé, It Great, la trobareu a Netflix. No sé si vols que ens haguem deixat alguna cosa per comentar, Pau, o deixem la ressenya aquí.
Jo crec que ja ho podem deixar aquí, perquè n'hem parlat prou bé com per tothom tingui una mica d'interès a veure-la.
Sí, sí, llanceu-vos-hi de cap, que jo estic convençut que segur que us agrada, i si teniu fills, filles d'aquesta edat, jo crec que és molt interessant, a més que les veieu junts, perquè aquí uns aprenen dels altres.
Totalment d'acord.
Molt bé, Pau, una abraçada i fins aviat.
Igualment, adéu.
Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem amb música de la banda sonora de Ted Lasso, Marcus Mumford, i la versió del You'll Never Walk Alone que sona en el darrer capítol de la temporada. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVoox, feu un m'agrada en aquest àudio i visiteu la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana vinent tornarem amb més coses. Fins llavors, ningú no és perfecte. At the end of storm, there's a golden sky. And the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be and blow. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. Alone.